Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 10 de maig de 2013. El govern espanyol no aprovarà finalment avui en Consell de Ministres el projecte de la nova llei d'educació. Després de les mobilitzacions d'ahir en una jornada de convocatòria de vaga a tot l'Estat contra el text i contra les retallades, així com també en defensa del català a l'escola en el cas de Catalunya, i en un moment de màxima tensió amb el govern català, Mariano Rajoy ha donat instruccions al ministre José Ignacio Wert perquè revisi alguns aspectes de l'avantprojecte, que són, segons fonts de l'executiu espanyol, qüestions sobre la memòria econòmica i també sobre el català a l'escola. Més enllà de les polèmiques i de les protestes actuals, és important destacar que una nova llei educativa requereix el màxim consens possible en el terreny polític, encara que el PP tingui ara majoria absoluta, i també entre la comunitat educativa mateixa, amb mestres i professors, famílies, personal no docent i altres col·lectius que fan un gran servei al futur de la societat mitjançant escoles, instituts i altres centres que completen tot el procés educatiu que comença a la família, recordem-ho. A més, no té sentit que en 37 anys de democràcia espanyola hi hagi hagut 7 canvis legislatius en matèria d'educació, una autèntica selva, en paraules del fundador de l'Escola Cristiana de Catalunya, Francesc Riu, que és totalment inacceptable. Veurem com evoluciona ara la iniciativa governamental de José Ignacio Wert i com s'articula un diàleg que porti al pacte i al consens. Però de moment, malgrat aquest retard, no pinten bé les coses. Això sí, cal que tots intentin aportar el seu gra de sorra i, per exemple, els qui ahir protestaven en la jornada de vaga, ben legítima i ben comprensible, estiguin també oberts a dialogar i a reconèixer aspectes positius del text. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest divendres de la setmana de la festa de l'Ascensió del Senyor, resumim l'actualitat de les últimes hores. El govern espanyol ha decidit ajornar sine die l'aprovació de la llei d'educació promoguda pel ministre Wert. La suspensió arriba després d'una jornada de vaga ahir, amb manifestacions en què milers de persones van protestar contra les retallades i la modificació legislativa, 100.000 segons els organitzadors i 10.000 segons la policia en el cas de Barcelona.
L'argument del govern espanyol per no aprovar aquesta llei al Consell de Ministres d'aquest divendres, com estava previst, és que falta enllestir alguns serrells de la memòria econòmica. A més, Mariano Rajoy ha donat instruccions a Wert perquè revisi qüestions sobre el català a l'escola.
En qualsevol cas, ahir milers d'alumnes, pares, docents i personal de l'administració i serveis de la comunitat educativa catalana van sortir al carrer. A Barcelona, els convocants afirmen que a la manifestació hi van participar, com dèiem ara, 100.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 10.000.
La marxa, que s'ha fet coincidint amb la jornada de vaga del sector convocada a tot l'Estat, la va encapçalar una pancarta que hi deia per la cohesió social ni l'OMSE ni retallades. També s'hi van sumar alguns docents d'escoles concertades, d'universitats privades i també de col·lectius socials.
A les altres capitals catalanes també hi va haver manifestacions amb 3.000 persones a Girona, unes 600 a Lleida i unes 4.000 a Tarragona, segons els organitzadors.
A Madrid, milers de persones van anar a la manifestació convocada per posar punt final a una jornada de vaga per primer cop, aplegat pares, professors i alumnes de tots els nivells de l'ensenyament públic a l'Estat.
Deixem de moment el tema de l'educació, que traurem de forma destacada avui a la tertúlia. Parlem de la declaració sobiranista perquè la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, va afirmar ahir amb rotunditat que el text aprovat al gener a la Cambra Catalana continua vigent. De Gispert ho va assegurar l'endemà que el Tribunal Constitucional suspengués temporalment aquesta declaració sobiranista mentre resol la impugnació presentada per l'advocacia de l'Estat.
La presidenta de Gispert va defensar ahir la vigència del text perquè és una declaració política i no pas jurídica. També va recordar que el Parlament ha fet altres resolucions en aquest sentit en els darrers anys sense que ningú les hagi impugnat. En qualsevol cas, la presidenta de la Cambra Catalana ha expressat confiança en l'objectivitat del Tribunal Constitucional un cop entri en el fons de la qüestió. Per tot plegat, Núria de Gispert ha encarregat als serveis jurídics de la Cambra que preparin les al·legacions contra la decisió de l'alt tribunal.
Partit Popular i Partit dels Socialistes de Catalunya no estan d'acord en el fet d'emprendre accions legals perquè consideren que la primera declaració de sobirania aprovada vulnera la legalitat.
Des del PSC, el seu portaveu al Parlament, Maurici Lucena, qualifica de disbarat jurídic i d'error polític a la presidenta de la Cambra asseguri que la declaració de sobirania continuï vigent malgrat que la suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional.
Dir això per part de la presidenta del Parlament de Catalunya és un disbarat jurídic i és políticament un greu error. Perquè si el màxim òrgan que vetlla pel respecte de la legalitat diu que està suspès, com es pot dir que això segueix vigent?
D'altra banda, el Partit Popular i Ciutadans demanen que no es constitueixi la Comissió del Dret a Decidir fins que no s'aixequi la suspensió de la declaració de sobirania. El popular Enric Millo també exigeix que s'acatin totes les decisions del Constitucional.
Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa, mentrestant, refermen que el procés cap a la consulta tira endavant. El convergent Jordi Turull, a més, alerta als socialistes que continuaran amb aquest procés, encara que sigui sense ells.
El PSC no toca ni quarts ni hores i que han perdut definitivament els papers. Ahir van votar a favor de la comissió d'estudi i avui a la Junta de Portaveus diuen que el que va passar ahir era gravíssim. Ja no sabem si pugen o si baixen. I com els hi vam dir ahir, com que no sabem si els tindrem al costat, si els tindrem al davant, si els tindrem a darrere, doncs nosaltres hem començat a passar.
A més, la republicana Marta Rovira va insistir a desvincular la declaració impugnada del camí a seguir i va afegir que la decisió del Constitucional no tindrà cap efecte en el full de ruta. La CUP defineix com un cop d'estat judicial aquesta resolució i fa una crida a la desobediència.
Francesc Homs confia que Europa serà la garantia democràtica que Catalunya no troba en l'estat espanyol, segons va dir ahir. El conseller, en la celebració del Dia d'Europa, va destacar que la democràcia trontolla a Espanya després d'aquesta suspensió de la declaració sobiranista.
El conseller de la presidència ha parlat en l'acte institucional amb motiu del Dia d'Europa, que es va celebrar ahir dijous, com cada any el dia 9 de maig. Va manifestar que confia que Europa serà una garantia democràtica que actualment Catalunya no troba en Espanya. Homs també va assegurar que a Espanya la democràcia trontolla després que el Tribunal Constitucional hagi suspès cautelarment la declaració de sobirania del Parlament i després que la llibertat d'expressió s'hagi vist limitada. Ho ha vinculat amb la no renovació de la càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown a la professora Clara Ponsatí. El conseller va posar ahir de manifest la vocació europeista del nostre país, que és contribuent net també a la Unió Europea.
Parlem ara de les noves decisions en matèria de llengua catalana i de llengües pròpies a l'Aragó, perquè el govern aragonès finalment permetia que sortís ahir a les Corts d'aquesta comunitat el canvi de nom del català pel de llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental i el de l'aragonès pel de llengua aragonesa pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca.
Doncs sí, el Parlament va aprovar ahir la nova llei lingüística amb els vots a favor del PP i també del PAR, el Partit Aragonès Regionalista, mentre que la resta de formacions hi han votat en contra perquè ho troben un insult a la intel·ligència. Sentim primer la diputada del PP, María José Ferrando, i tot seguit escoltem la socialista María Teresa Pérez.
Respeta todas y cada una de nuestras modalidades lingüísticas y compromete al gobierno de Aragón a preservarlas y a difundirlas, evitando imponer dos lenguas ajenas que los aragoneses ni reconocen ni sienten suyas. En Aragón, les guste o no, al Partido Popular y al Partido Aragonés se habla catalán y aragonés. Nadie habla ni hablará la PAU ni la PAPIZ. Esto simplemente es un insulto a la inteligencia de los aragoneses y el ridículo más espantoso que hemos podido hacer como territorio.
La normativa, entre altres efectes, preveu la creació de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que determinarà els topònims i els noms oficials de la comunitat. També reconeix el dret a rebre l'ensenyament d'aquestes llengües pròpies a les seves zones d'ús històricament predominant. I aquí a Catalunya, el president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, va plantejar ahir que es demani empara internacional perquè el català sigui respectat a l'Estat. Renyer va fer aquestes declaracions en resposta a aquesta aprovació a les Corts Aragoneses. Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. El president Artur Mas es torna a trobar avui amb Mariano Rajoy. Serà en el marc de la inauguració del Saló de l'Automòbil de Barcelona. L'última decisió del Constitucional sobre la declaració de sobirania fa tot just dos dies afegeix un grau més de tensió a aquesta nova trobada.
Les relacions entre totes dues institucions, Generalitat i Govern espanyol, es troben un cop més en territori de màxima tensió. Les inversions del sector de l'automòbil a l'Estat espanyol serviran a Rajoy per insistir en el missatge de la recuperació econòmica i les bondats de l'entesa amb Catalunya per superar la crisi, després de llançar el missatge al Congrés que això ja torna a funcionar. El president Mas, que també parlarà, podrà exhibir l'atracció catalana per als inversors estrangers i també l'urgència d'infraestructures com el corredor mediterrani. Caldrà veure si el debat sobiranista entra en els respectius missatges i si aprofiten l'ocasió per reunir-se.
Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han aconseguit salvar la vida d'un fetus de 4 mesos i mig que tenia la laringe totalment obstruïda. És la primera vegada que es practica amb èxit una operació fetal amb cirurgia d'aquestes característiques.
L'obstrucció de la laringe es tracta d'una malformació molt poc habitual en què una membrana bloqueja la tràquea i impedeix la sortida de l'aire i les secrecions que genera el fetus. Això fa que s'inflin molt els pulmons fins al punt que pot quedar afectat greument el cor i provocar la mort. La mare va arribar a Barcelona procedent de l'Hospital de Cartagena, on li va detectar que el fetus tenia en la setmana 21 de gestació. Els pulmons molt dilatats li comprimien el cor i li produïen una fallada cardíaca. En arribar a la capital catalana, al nadó li quedaven poques hores de vida, com a molt dos dies, segons els especialistes, i per això se li va fer l'operació immediatament.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres novament en altres notícies sobre diferents temes culturals i socials. L'actor espanyol Alfredo Landa va morir ahir a Madrid, als 80 anys. Landa va ser una icona del cinema espanyol del segle passat i fins i tot va donar nom a un gènere, el landisme. Amb una dilatada carrera, Alfredo Landa va guanyar, per exemple, el Premi d'Interpretació al Festival de Cannes amb la pel·lícula Los Santos Inocentes, dirigida per Mario Camus al 1984. També dos Goyas al millor actor per dues cintes de José Luis Cuerda.
Nascut a Pamplona el 3 de març de l'any 1933, Landa era fill d'un capità de la Guàrdia Civil. Als 6 anys va traslladar-se a viure a Figueres amb la seva família. Al cap d'un temps es va instal·lar a Sant Sebastià, on va començar a estudiar dret. Tot i l'oposició de la seva família, amb 25 anys, va deixar la carrera i es va traslladar a Madrid per convertir-se en actor. Un cop a Madrid i gràcies a la seva experiència en el teatre a la universitat, Landa va aconseguir sobreviure a base de papers petits a sales de la capital espanyola. Va cridar l'atenció dels directors de cinema José María Forqué i Pedro Masó i va fer el salt a la gran pantalla. L'actor va rebre el Goya d'honor el 2007 en reconeixement a tota la seva carrera i es va retirar precisament aquest mateix any després de rodar amb el director José Luis García la pel·lícula Luz de Domingo.
El jutge de l'Audiència Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha deixat en llibertat els 8 activistes de Greenpeace detinguts ahir després de dur a terme una protesta al Congrés dels Diputats.
Tots tres es van enfilar a la teulada de l'edifici i van desplegar una pancarta on es llegia el PP ven la nostra costa. L'acció pretenia denunciar la nova llei de costes, que va ser finalment aprovada ahir a la cambra. La policia va imputar als arrestats un delicte contra els organismes de la nació espanyola. Bermúdez els va imposar compareixer mensualment a la seu judicial, que estigui més propera als seus domicilis, i dictarà un ofici dirigit al president del Congrés, Jesús Posada, perquè l'informi sobre si efectivament els activistes van al alterar el funcionament normal de la cambra.
El Congrés dels Diputats aprovava definitivament ahir aquesta nova llei de costes que modifica substancialment la del 1988. El nou text redueix la franja de protecció de la costa dels 100 metres actuals fins a 20. Allarga fins a 75 anys les concessions d'habitatges que estan en domini públic i introdueix altres modificacions que el ministre Miguel Arias Cañete va defensar, negant l'acusació de l'oposició en el sentit que la nova llei privatitzi la costa a l'Estat espanyol. I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos de l'exlíder de l'Esquerra Berzale, Arnaldo Otegi, i de l'exsecretari general del sindicat LAB, Rafael Díez Usabiaga, contra la condemna a 6 anys i mig de presó. Aquest tribunal demanarà ara a les diferents parts si cal suspendre el compliment de la pena de presó de forma temporal.
La condemna la va imposar el Suprem per l'intent de reconstruir Batasuna a través del grup Baterangune. Aquesta és l'única causa que manté empresonat Otegi. Per tant, si el Constitucional opta per suspendre provisionalment aquesta condemna, l'exresponsable de Batasuna i Díez Usabiaga podrien sortir en llibertat. De la seva banda, l'advocada del dirigent independentista Ione Goirizelaia ha recordat que en aquests casos la llei estableix la suspensió temporal de la condemna. Segons l'advocada, un altre argument a favor de deixar en llibertat Otegi és que l'octubre ja haurà complert les 2/3 parts de la pena.
Quart de nou, en plana internacional, el nombre de morts per l'ensorrament a finals d'abril d'un edifici de tallers tèxtils a Bangladesh ja supera el 1000, segons un portaveu de l'exèrcit. A banda del 1000 de víctimes mortals, la tragèdia ha causat també més de 2.400 ferits, un nombre que es manté igual des de la setmana passada, ja que els serveis de rescat no troben més supervivents.
L'immoble de 9 plantes i que albergava 5 tallers tèxtils que produïen roba i accessoris per destacades marques internacionals es van ensorrar el 24 d'abril passat al suburbi industrial de Sabar. L'ONU ha instat les firmes mundials de roba que millorin les condicions dels empleats que tenen a Bangladesh, un país que compta més de 4 milions de treballadors del ram i unes 5.400 fàbriques tèxtils.
Més incidents violents en les últimes hores durant la recta final de la campanya electoral al Pakistan, que es va acabar ahir dijous. Durant un míting al sud del país, un grup d'homes armats ha segrestat un candidat del Partit Popular pakistanès, fill de l'exprimer ministre Yusuf Raza Gilani.
L'objectiu inicial dels agressors era segrestar el pare, també present al míting, però després de fracassar es van emportar el fill. En un altre acte electoral hi va haver un mort i 6 ferits durant un atac contra un candidat electoral al sud-est del país. Des de principis d'abril, més de 100 persones han mort en atacs en actes de campanya, la majoria reivindicats pels talibans pakistanesos.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, compte enrere per a la Final Four de Londres. Avui comença aquesta fase final decisiva del principal torneig europeu de bàsquet amb el partit Barça-Madrid de semifinals. A les 9 del vespre, un enfrontament de pronòstic incert. L'expedició blaugrana és des de dimecres a Londres i el grup ha pogut veure un Nathan Jaoui amb força dificultats per caminar, cosa que fa pensar que avui no jugarà.
No està gens clar que pugui jugar contra el Real Madrid. L'equip blaugrana arriba, doncs, a aquest partit decisiu amb absències importants i amb jugadors força tocats físicament, però confia en l'experiència d'homes com Joan Carles Navarro o del mateix entrenador Xavi Pascual, que disputarà la seva quarta final a 4.
Víctor Valdés i Pedro Rodríguez, per la mare de futbol, són baixes davant el Betis per una fascitis... van ser baixes, perdó, davant el Betis per una fascitis plantar i sembla que estan recuperats per jugar aquest cap de setmana contra l'Atlètic de Madrid al Calderón, en un partit on el Barça es pot proclamar campió de Lliga.
L'Espanyol es va entrenar ahir per preparar el partit que demà l'enfrontarà el Real Madrid a l'estadi de Cornellà al Prat. Javier Aguirre té tots els homes disponibles un cop ja han superat les diverses molèsties o lesions, Cristian Álvarez, Simeão Sabrosa o Felipe Mationi. L'Espanyol necessita guanyar per continuar la seva lluita per ser a Europa la propera temporada i el Madrid necessita guanyar per evitar que el Barça es proclami ja dissabte campió de Lliga. El morbo, que suposaria veure com l'Espanyol fa campió al Barça, no preocupa gens ni mica els jugadors blanc i blaus.
I en tennis, Rafa Nadal ja és als quarts de final del Masters 1000 de Madrid. El balear, cinquè cap de sèrie del torneig, va eliminar i sense problemes el rus Yuxny en dos sets per 6-2 i 6-3. El proper rival del manacorí serà David Ferrer, que va superar ahir l'alemany Haas en tres sets, i Roger Federer, en canvi, va caure amb el japonès Nishikori.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'actualitat. La diòcesi de Lleida aposta d'una manera decidida per les noves tecnologies i les xarxes socials. Així ho va manifestar el bisbe de Lleida, Joan Piris, durant la presentació de la 47a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials en una roda de premsa a l'Acadèmia Mariana de Lleida. Piris va dir que per dur a terme l'evangelització cal aprofitar aquests nous portals, la nova plaça pública que han generat les xarxes socials, lema precisament a nivell internacional d'aquesta Jornada Mundial. I, d'altra banda, destaquem que dilluns es presenta al Col·legi d'Advocats de Barcelona el grup de 5 laics catòlics catalans que a l'octubre van començar a publicar reflexions conjuntes al diari La Vanguardia. Formen part d'aquest grup el president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell, el polític i advocat Josep Maria Cullell, l'exdirector general d'Afers Religiosos, Jordi López Camps, el president de Cristians, Josep Miró i Ardèvol, i el filòsof i teòleg Francesc Torralba. L'acte serà presentat pel periodista Enric Juliana i tractarà sobre el protagonisme dels laics en l'Església i en la societat. Precisament dilluns vinent, Josep Miró i Ardèvol serà en directe a partir d'un quart de nou en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. Passen 6 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el malestar a les aules esclata per les retallades i la llei verd. El periòdico Rajoy cedeix i ajorna la polèmica llei verd. El Mundo, Mas denuncia a la Unió Europea que hi ha risc que a Espanya es compleixi la Constitució, diu així el titular principal. Diari Ara, contra verd i les retallades. El País, l'escola pública surt al carrer contra la reforma educativa. El Punt Avui, sobre la polèmica lingüística a l'Aragó, titula Es diu català. Diari ABC, amb unes imatges de violència i aldarulls en les protestes d'ahir, titula Més bronca que no pas vaga. I La Razón, finalment, Mas aparcarà avui el sobiranisme per demanar més diners a Rajoy. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el màxim responsable i organitzador de la 23a Fira de Sant Ponç de Cànoves i Samalús, que arriba aquest cap de setmana. Ell és Ramon Fort, que es quedarà després a la tertúlia.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles. T'emportes 3 productes i només en pagues 2.
Com ara l'oli d'oliva verge Carbonell. En comprar 3 ampolles d'un litre, la unitat et surt a només 2,73 €.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aquest accident que s'ha produït a l'AP7, a la zona del Papiol, en sentit nord, en sentit Girona. Encara hi ha aturades intermitents en aquest punt de l'AP7, Papiol, sentit nord. Ja tenim tots els carrils oberts al trànsit. Però el més important és que afecta també a la circulació de l'autopista AP2, la B23, vaja, la que surt de l'Avinguda Diagonal. Doncs bé, hi ha aturades durant 6-7 quilòmetres, gairebé entre Sant Feliu i el Papiol, tota aquesta zona, sortint de Barcelona amb retencions importants a causa de la incidència a la mateixa autopista AP7. A banda d'aquest punt, la C58 ara va molt plena d'entrada a Barcelona, amb trams aturades entre Montcada i el Nus durant més de 5 quilòmetres, accedint a la ciutat comtal des d'aquesta C58. I també val la pena comentar a l'extrem sud de Barcelona, la B23, una altra via amb molt trànsit entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. Acabem amb les rondes, encara molt plenes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Atenció, en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria de catenària a l'altura de Cornellà, els trens de la línia R4 Sud circulen per via única al tram Molins de Rei. L'Hospitalet en demores en tots dos sentits que poden superar els 30 minuts a tota la R4. Aquesta incidència afecta també la relació de trens de la R4 Nord Martorell-Terrassa, que han d'iniciar i finalitzar el seu recorregut a l'Hospitalet, i la relació de trens de la R1 Molins de Rei-Mataró, que han d'iniciar i finalitzar el seu recorregut a l'estació de França. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen de moment en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La previsió per a les properes hores està marcada per un dia, el d'avui, de descens de les temperatures i també pluges al nord de Catalunya. El sistema frontal acabarà de creuar el país durant aquest matí, ja cap a la tarda s'endinsarà al Mediterrani. L'entrada de vent del nord refredarà l'atmosfera i renovarà l'aire a tot el territori. Es preveu també un cap de setmana d'altes pressions i de temps anticiclònic, però hem de vigilar perquè farà bo amb matisos, és a dir, que no serà la calor d'aquests últims dies.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Arriba la 23a Fira de Sant Ponç de Cànoves i Samalús. Tot un mosaic d'ofertes i també de grans tradicions socials, comercials i, per què no dir-ho, també d'arrels cristianes, amb una espiritualitat que sempre és tradició, perquè es beneeix tot el que és aquest certamen dedicat al bisbe i màrtir Sant Ponç. Ens acompanya Ramon Fort, que és el màxim responsable de la Fira de Sant Ponç de Cànoves i Samalús, com és tradició cada any ens visita aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Senyor Fort, molt bon dia.
Bon dia. Bon
com
dia.
Estem?
Home, una miqueta preocupats, perquè, és clar, està plovent i ja portem 3 anys que fem la fira plovent. I ara ja m'espanta, perquè si plou, doncs vol dir que aquest any també ens plourà o què passarà, no sé.
Les previsions, les acabem de donar ara, no apunten cap a pluja demà o diumenge. Sí que diuen que no farà molta calor, però la pluja no està molt clar. A veure què passa.
Bueno, hem de provar la sort.
Però comprenc la seva preocupació, senyor Fort, perquè si portem 3 anys amb pluja, sempre... Vaja, acabaran plantejant-se de traslladar la data.
Ho hem parlat, això. Ho hem parlat de poder traslladar la fira en una altra època, però, esclar, el bonic és que el dia 11 és Sant Ponç i féssim la fira doncs, el dia de Sant Ponç. No?
Precisament Sant Ponç, la festa del qual se celebra demà, és el patró dels herbolaris i dona nom a una de les fires més antigues celebrades a Catalunya, la de Cànoves i Samalús. Anem a la previsió, al programa, a l'agenda. Què destaca, senyor Fort, del que hi haurà, sobretot demà i demà passat?
Aquest any jo voldria destacar una cosa molt important. Cada any, durant 23 anys, hem tingut la inauguració feta per un personatge polític, no? I sempre hem anat a buscar, doncs, alguna autoritat que vingués a inaugurar la fira, per donar una miqueta de nom i que tingués una miqueta de reals, no? Però aquest any hem decidit que no vingués cap polític, cap responsable d'administració. Aquest any dediquem la fira als desheredats, a la gent, doncs, que es troben desheredada a través de la senyora Mercè Riera, que és la cap del Xiprer de Granollers. Què vol dir això? Bueno, vol dir que farem una cosa més popular i més de casa nostra, i pensant molt en aquests que sofreixen i que no poden gaudir, doncs, amb molta satisfacció aquesta diada de la Fira de Sant Ponç.
Doncs l'obertura està prevista per demà a les 9 del matí, hi haurà a les 10 la benedicció de les parades, les pomes, les roses i les herbes remeieres, cercavila, tallers de cuina infantil, la inauguració oficial a les 12 de la 23a Fira Mercat i altres activitats. Alguna altra que ens vulgui destacar?
Sí, jo voldria ressaltar una miqueta, és el que és la benedicció de les parades. Cada any, doncs, el nostre rector ve i beneeix totes les parades, parada per parada, no? Aquesta és la tradició que anem portant durant 23 anys. Després, també ressaltar que aquest any ens agermanem amb un poble que es diu...
Amb Centelles, eh?
Amb Centelles, perdoneu-me.
A la comarca d'Osona, eh?
Exactament, amb Centelles. Ja fa molts anys que nosaltres venim a germanar-nos amb diverses poblacions. Vam començar precisament amb la població d'Olot. Vam anar poder massa lluny a buscar la població. I des d'Olot hem anat passant per Igualada, per Mollet del Vallès, Sant Adrià del Besòs, Manlleu, Aiguafreda, Sant Celoni, Granollers, Vic, Parets del Vallès, La Llagosta, Malgrat de Mar, Cardedeu, La Garriga, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Mataró, Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera. I aquest any, el 2013, ho farem amb Centelles.
Així, les 23 edicions, cadascuna germanant Cànoves i Samalús amb un
Exactament.
Poble català.
Allà ens ve l'alcalde, amb tots els seus estris que poden tenir, doncs, de culturals, i allà fem l'agermanament, ens coneixem, ells coneixen Cànoves i nosaltres coneixem la població. Això és un fet molt senzill, perquè, esclar, nosaltres som senzills, però ho fem amb molta efusivament perquè la gent pugui conèixer. Cànoves no es coneixia gaire, és un poble molt, molt amagat a sota el Montseny i no es coneix gaire. Però a conseqüència de la Fira de Sant Ponç, Cànoves ha tingut nom arreu, de tot arreu, no? I, és clar, això, vulguis o no vulguis, doncs ens hem anat coneixent i hem anat creant una miqueta d'amistat entre els pobles.
I heu donat a conèixer més el poble. Per cert, els qui ens escolten i es puguin plantejar d'acostar-se en aquest racó del Montseny, a Cànoves i Samalús, per visitar la fira, què els recomanaria?
Pel viatge o per saber trobar?
Per arribar a la fira, bueno, i per visitar-la.
El millor és que els que vulguin anar a Cànoves han d'agafar l'autopista i sortir a la Roca. Sortida de la Roca, Cardedeu.
Està bé l'orientació, també.
Molt bé orientada. Un cop estàs a Cardedeu, hi ha els indicadors correctament que et posen Cànoves, no? I llavors agafar la carretera de Cardedeu cap a Cànoves, que en diem un cul de sac. Perquè, esclar, un cop arribes a Cànoves ja no tens més sortida. O te'n vas a la dreta, cap a Sant Antoni de Vilamajor, o te'n vas a l'esquerra, cap a la Garriga, no? I llavors Cànoves queda allà tancada, sota el Montseny. Bueno, és un lloc idoni, molt maco, perquè allà cada vegada hi ha més ciclistes que el domini i el dissabte i el diumenge venen allà a fer excursions. O sigui, ara s'ha tingut com un hàbit de fer excursions allà, m'entens?
Uh-huh. I, per tant, els qui s'acostin fins allà, que comencin a visitar, si poden, des de demà al matí, la fira, amb les parades i ja
allà,
de tot,
per
no?
Visitar la fira, en principi, i després, en segon, també val la pena dir-ho, que tenim una església romànica molt maca, recent restaurada, i que també val la pena poder-la visitar i conèixer-la.
Recordem que la fira dura fins diumenge al vespre. A les 7 de la tarda de diumenge hi ha l'acte d'agermanament amb la localitat de Centelles, també l'acte solemne de baixada de la Senyera, amb les pubilles i els hereus, per tant, tot un ambient de fira i de festa major, també.
Exactament, sí, sí. I també aquest any ens acompanyen tota la gent voluntària, doncs, del Xiprer, de Càritas, el qual farem allà una miqueta d'agermanament entre els que estem vivint relativament una miqueta millor amb els que realment s'ofereixen de veritat.
I necessiten, doncs, aquests aliments que també s'ofereixen a la fira.
Tot el que puguem recollir a la fira serà traslladat, doncs, a Càritas perquè puguin augmentar el seu...
els seus recursos per ajudar els més necessitats. Sí, sí. Gràcies, senyor Ramon Fort, per haver-nos presentat avui la 23a Fira de Sant Ponç, de Cànoves i Samalús. Demà dissabte i diumenge esperem que sigui sense pluja i amb molts atractius per als qui us puguin visitar.
I si em permet dir, només se't dir una cosa ràpida, que és que Cànoves i Samalús són dos pobles,
sí.
Dos pobles diferents, no? Jo voldria dir aquí que la Fira de Sant Ponç el que pretén és unir els dos pobles i acollir a la gent que ve de fora, per demostrar-los de que amb la convivència i amb l'apropament dels pobles és quan vius més la realitat.
I Cànoves i Samalús, doncs, prediquen amb l'exemple, no?, amb aquesta unió.
Intentem, intentem.
Gràcies, senyor Ramon Fort. No l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia i continuar comentant altres aspectes de l'actualitat. Bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 15 de maig tens taronges de taula, bossa de 3 quilos o una amb 25 euros al quilo.
I endívies Hipercor, safata de 450 grams per una amb 69.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat quan passen 7 minuts de 8:45. Avui la compartim amb Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Hola, bon dia.
Bon dia.
També tenim Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller. Hola, bon dia.
Bon dia, tinguin.
I també saludem Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Hola, bon dia.
Bon dia.
Tots tres, amb Ramon Fort, director de la Fira de Sant Ponç de Cànoves i Samalús, comentem l'actualitat i comencem parlant d'educació, perquè ens ha sorprès avui la notícia que el govern espanyol no aprovarà avui, a diferència del que estava previst, el projecte de llei d'educació. Això passa l'endemà d'una jornada de vaga, de protestes en el sector públic de l'educació a tot l'Estat i també amb un clima enrarit per tot el malestar social en general i també particularment a Catalunya per les qüestions lingüístiques, que sembla que també podrien ser revisades si és que retarda l'aprovació d'aquest text. Qui vol comentar això?
A mi m'agradaria pensar que això suposa que volen dialogar, que no volen imposar, però evidentment estem al maig. El que volen és guanyar temps i aprovar-ho quan no pugui haver cap vaga ni cap moviment a l'estiu. és la meva impressió.
Però per tant, potser no hi haurà consens.
Potser sí, hi ha una certa voluntat de negociar algun aspecte de la llei. Portem molt de temps dient que les lleis educatives haurien de ser producte d'un pacte. I, bueno, fins ara no s'ha aconseguit.
Sí, jo en aquest aspecte estic molt d'acord que les lleis educatives, per la seva naturalesa i perquè afecten a generacions de persones en formació, haurien de ser el màxim de consensuades, que no hi ens trobem aquí que la pràctica, pràcticament cada govern ve amb la seva llei i, per tant, altera, diguem-ne, tota la configuració del projecte d'ensenyament de futur. Una vegada dit això, doncs, bé, aquesta nova aprovació esperem que sigui amb voluntat de corregir, diguem-ne, bueno, l'atac que representa, però concretament pel tema de la immersió lingüística. El ministre Oers, les enquestes diuen que és el ministre menys valorat, o sigui, també té el seu valor, perquè és que aquest senyor té una mentalitat tota especial. Allò és aquell, amb tota l'espontaneïtat, diguem-ne, va dir al Congrés que volia espanyolitzar els catalans, diguem-ne. Sí. Per tant, diguem-ne, està clar, és la visió uniformista, diguem-ne, de que, i no admet la diversitat, i que no admet un estat en el qual hi ha diferents llengües, diferents matisos, diferents sensibilitats i tal. Bueno, esperem...
Sembla que li han corregit aquests plantejaments una mica, no? Perquè últimament no
bé,
sé si...
Bé, si esperem que sigui així, el que passa que, diguem-ne, això pues, s'ha de veure perquè ens ho creguem, perquè està clar, diguem-ne, a més és un greu error polític, perquè, diguem-ne, des del punt de vista aquest, quan més atacs es fa a la llengua catalana i a la immersió lingüística, que és una cosa acceptada universalment, pràcticament, per llevat de raríssimes excepcions, doncs un és element d'integració i, en canvi, contrariar-ho, diguem-ne, és crear, diguem-ne, sobiranistes, per entendre'ns.
Mm-hmm. Senyor Pere Francesc. Sí,
bueno, jo només insistiré que crec que després de la jornada de vaga d'ahir potser han pensat que és millor deixar-ho per un altre dia, no? En un sentit, doncs, de més tranquil·litat, en fi. D'altra banda, no sóc optimista perquè, com que jo tinc la sensació de que aquest ministre i també el govern del PP és absolutament autista, no?, en relació al tema del plurilingüisme espanyol, aniran, doncs, a penyó fixa, no? Potser és veritat, no? El mes d'agost, no sé si es fan reunions al Consell de Ministres...
Pues, a l'agost potser no, però vaja, al final de juliol...
Sí, l'última setmana de juliol, no? Quan la gent estigui a la platja, doncs, ho aprovarà, no? Coses així, no?
Escoles tancades,
que no hi ha... Sí, vaja, és una pena, no? És una pena.
7 reformes educatives hi ha hagut a Espanya en aquesta democràcia. Tots els experts coincideixen a dir que és excessiu, comentava el senyor Sols també abans.
Sí, en algun moment ha hagut una actitud més de diàleg. Jo recordo que la Pilar del Castillo, en el seu moment, amb la llei que va aprovar el PP l'altra vegada, la que va governar, doncs sí que va tenir una certa actitud de diàleg, però un acord no va arribar. I amb el Gabilondo, l'últim ministre d'Educació de Zapatero, també va haver aquesta actitud de diàleg. Clar, si això és el que es vol recuperar, em sembla magnífic. De totes maneres, aquesta llei no és una llei molt radical. Jo penso que no podem oblidar que el canvi educatiu, únic canvi educatiu realment clau que ha tingut aquest país, va ser la LOCSE de l'any 90. De la LOCSE cap a cas són retocs més o menys del mateix model. I, efectivament, té un perfil centralista aquesta llei que s'hauria de rectificar.
Què en pensa el senyor Font?
Jo m'indigna, i perdoneu que m'expressi d'aquesta manera, em sorprèn que, tal com està la situació econòmica del país, tal com està, amb la gravetat que ens trobem de gent passa molt malament, que el govern es dediqui a treballar i a discutir uns problemes que podrien quedar aparcats perfectament i dedicar-se plenament a solucionar els problemes més candents i més urgents. Jo, francament, això sembla que sigui una cosa que no saben on van i el que pretenen és crear confusió i crear malestar més del que ja tenim degut a la misèria que estem passant.
Per tant, vostè creu que una reforma educativa es podria esperar i que prioritzessin altres temes.
Per favor.
Sense treure importància a l'educació, tot això, que és fonamental pel futur del país.
Sí, perdó. No, jo volia dir una cosa. Que jo entenc que es pot interpretar així i compartiria aquest plantejament, però esclar, hem de recordar que aquest ministre verd no és del PP. O sigui, no és militant del PP.
És independent.
És independent. I hi ha un projecte al darrere, perquè aquest ha estat un home molt, diríem, que ha fet informes, etc., per la FAES. O sigui, aquí hi ha un projecte, FAES, que és el projecte aquest d'espanyolitzar Espanya. No? I aleshores, l'Espanya no tan espanyola com la que vivim nosaltres. O sigui, aquesta gent, en el seu subconscient, tenen una idea de que aquí hi ha uns espanyols que no són del tot espanyols i han de ser més espanyols. I per ells és molt urgent, això. I dins del seu plantejament de la hidalguia espanyola, han de conquerir, diguem, aquest territori, ideològicament, ideològicament, no? I, per tant, encara que s'enfonsi Espanya, aquesta gent ho tirarà endavant, això, perquè forma part del seu ADN, diguem-ne, psicològic, no?
Per tant, vostè creu que no serien partidaris de ni tan sols mantenir l'estatus actual d'una Catalunya diferenciada en alguns
no,
aspectes?
No, el projecte de la FAES, el projecte de la FAES és un projecte d'inspiració liberal en el que només hi ha persones. I les persones totes han de tenir els mateixos drets, no existeixen els territoris, són una cosa secundària, i menys els drets nacionals, com pot ser doncs, la llengua, no? I estatus polítics asimètrics i tot això. Aquesta gent no ho entén, això. I ho han elaborat en documents. Aleshores, clar, quan un està tan, diguem-ne, capficat psicològicament, no?, per dir-ho així, obsessionat, no?, per uns temes, és igual la crisi econòmica, és igual. És prioritari, això, perquè per ells és la raó de ser. És la raó de ser.
Senyor Ferreres,
jo no seria, diguem-ne, tan optimista, tan pessimista com és el company Pérez Francesc. Doncs perquè, miri, jo sóc d'aquells que sempre tinc l'esperança que el sentit comú es vagi a poc imposant. Perquè està clar, és evident que el senyor Obert, diguem-ne, a part dels seus antecedents, de ser estar molt vinculat a la FAES, doncs, per exemple, era un col·laborador d'Intereconomia, per exemple, i tenia l'estil trabucaire, diguem-ne, que et pot permetre en una tertúlia radiofònica, diguéssit, amb respecte a tots els presents aquí o amb les altres tertúlies, però que no es pot traslladar al modus de fer d'un ministeri, per entendre's, i ha portat al ministeri aquest estil trabucaire. Però jo també penso que a la millor no sé si el suportarà gaire temps, diguem-ne, perquè també els origina un desgast. Pot ser que en alguns llocs allò de fer anticatalanisme doncs, dongui vots, però diguem-ne, aquí cada vegada més crispa la situació i, per tant, si mínimament volen, diguem-ne, conciliar posicions, aquest hauria de ser un dels temes.
Rajoy ho tindria molt fàcil amb una hipotètica remodelació, que previsiblement hi serà durant la legislatura, canviar aquest ministre per un altre. I, clar, ell també s'hi juga al càrrec, no?
Sí, clar que pot ser pitjor, diríem, el que posin després, no? O sigui, no
bé, sí, clar, en la això vida, no calia entrar-hi.
La vida sempre hi pot haver
un pitjor i un millor.
Tal com està aquest país, no?
Lluís Sols no. I Ramon Fort, si vol, també.
No, només jo volia subratllar que el tema de l'urgència potser té alguna relació amb el precedent. Abans van governar 8 anys i van aprovar la llei quan faltava un o dos anys i no es va arribar a aplicar mai. Suposo que està una mica escarmentat. Si diuen, ara comencem de seguida, perquè si no, bueno, d'aquí uns anys no sabem què passarà. Perquè, efectivament, la implementació de les lleis educatives és lenta, perquè una vegada s'han aprovat els currículums, llavors s'han de fer llibres de text, s'han de implementar a poc, perquè normalment no es pot aplicar, canviar un pla d'estudis de cop. Llavors, si canvia el govern, fàcilment pot fer marxa enrere i deixar-ho sense...
És el gran problema.
Sense efecte. Per tant, aquesta prisa pot tenir aquesta relació. També volia dir que juntament amb aspectes que a mi personalment no m'agraden, com és la supressió de la assignatura de ciutadania, hi ha aspectes que a mi personalment em semblen positius en aquesta llei, objecte de debat en aquest moment, no? Que és el tema de bifurcar abans els alumnes, el tema dels itineraris. Realment, esperar els 16 anys per començar a bifurcar els alumnes és irreal. A més, de fet, ja no passa. O sigui, la realitat l'està bifurcant abans, fent tot tipus d'ajustaments a la realitat. Si de manera oficial, a partir dels tercer d'ESO, comencen a estudiar coses diferents els alumnes, això estarà molt més adequat a la realitat dels alumnes i això millorarà la qualitat. I no només pels alumnes bons, també pels altres.
Bé, doncs aquest és un aspecte. La qüestió d'educació per la ciutadania també havia generat un debat important. Moltes entitats criticaven aquesta matèria per alguns aspectes que consideraven
adoctrinadors. Diguem-ne, pel concepte d'existència d'una... d'una assignatura amb aquesta denominació, que inclús queda bé, diguem-ne, per formació per la ciutadania.
Pot ser ben positiu.
El tema és alguns continguts, que és diferent dels continguts que se li donava.
I aquests continguts els vol reformar el govern actual, juntament amb el nom, que també el vol canviar.
Home, jo vull recordar, si em permeteu, un fill meu doncs, va estudiar batxillerat, em sembla, això, o estava a l'ESO, això, no? A l'ESO, no?
Educació per la ciutadania, a primària i a l'ESO, sí.
I jo li dic, escolta, ensenya'm els llibres de l'escola, no? I, esclar, vivia educació per la ciutadania, tothom parlava en aquella època, això fa 4 o 5 anys, no? Sí, sí. I, clar, a veure, la família, no? Concepte de família. Posava, famílies, hi ha moltes, de molts tipus, no? Clar, ja comencem així, no? Que és, pot ser veritat i tal, però clar, també és veritat que hi havia un element ideològic. I aleshores et posava, les famílies reconstituïdes. O sigui, que és, diguem-ne, el primer model, que és aquell en què hi ha un senyor, després una senyora, i tot cadascú doncs, s'ha separat i té fills en comuns a part i uns comuns...
Que potser com si es volgués perdre de vista el sentit originari antropològic de la família, no? Sí, i bueno, es volgués diversificar...
Bueno, no sé, suposo que, igual que et poden dir, és que vostè és partida de la família anomenada tradicional, però que allà era un desgavell de conceptes de família, perquè estava també la família homosexual, o sigui, la segona. Ja, clar, i després venia l'anomenada, en tercer lloc, la família aquesta que s'anomena tradicional, que és la que està formada per un home i una dona i tal. Clar, jo pensava, carai, si això... I això que portava als meus fills a una escola parroquial. Clar, jo intentava, en una reunió de pares, explicar que això semblava una mica contradictori amb l'ideari d'un centre catòlic, no? Uh-huh. Però, bueno, era el llibre que havien comprat, no sé com funciona això.
Uh-huh. Vull dir que... El problema és que de vegades es critica això, llavors sembla que no respectis les formes
exacte,
de família,
que no respectis, no? No sé, però clar, sí que és veritat que potser hi havia una mica d'adoctrinament, potser. En fi, jo entenc la gent que criticava això, eh?
Doncs, en cas del senyor Sols...
No, només dir que això, aquests continguts polèmics eren mínims dins d'un temari amplíssim.
Sí, segur.
I clar, normalment si un els va buscar els troba, els punts polèmics que potser sí s'haurien d'haver treure. Aquesta llei vol suprimir completament l'assignatura de ciutadania.
Sí,
jo penso que una assignatura d'aquest tipus cal que estigui en un sistema educatiu.
Tant, no,
parlar de valors sí, ciutadans...
Que...
De
sí que vol crear una assignatura de valors i de coneixements de cultura religiosa no confessional en aquest cas. Clar, potser no arribaríem a posar-nos d'acord sobre quin és el model òptim.
Però llavors els professors de religió són els que haurien de donar els valors ciutadans. No
haurien
no
de ser altres. Clar, els religiosos...
Clar, si dones religió no estàs donant... És
que... Evidentment no hauria de ser de formació únicament religiosa, que és una opció lliure dels pares que llegeixin i ja està. Perquè hi ha valors, diguem-ne, que hem de ser compartits per tots, creients i no creients, per entendre'ns. I això és el que s'ha de potenciar.
Bé, continuem amb altres temes de l'actualitat. Avui a la tertúlia que compartim amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb el professor de Dret Constitucional Joan Lluís Pérez Francesc, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i amb el director de la Fira de Sant Ponç de Cànoves i Samalús, Ramon Fort. Sobre el sobiranisme, la declaració sobiranista suspesa ara pel Tribunal Constitucional i totes les seves conseqüències. Ahir deia la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que aquesta declaració continua vigent malgrat la suspensió. Tenim aquí un constitucionalista, un expert en dret constitucional. Què en pensa, senyor Pérez Francesc?
Bueno, jo crec que és un atemptat a la intel·ligència.
La suspensió,
suspensió i la mateixa, diríem, intervenció del Tribunal Constitucional, que no hauria d'haver admès a tràmit un recurs que, esclar, està pensat per actes o normes, i una declaració parlamentària no és ni un acte ni una norma, és una expressió de voluntat producte de la llibertat d'expressió. Quan convertim el Tribunal Constitucional en un òrgan que fa política, és a dir, una mena de tercera cambra, com ja va passar en el tema de l'Estatut, cosa que només passa en Catalunya, curiosament, a nivell espanyol, és molt perillós, no? Jo voldria recomanar un article que hem fet uns quants, concretament tres col·legues, al diari Ara, sobre la idea aquesta, no?, de que el Tribunal Constitucional s'ha convertit definitivament en un òrgan polític i que aleshores tutela, no?, la democràcia de Catalunya, perquè resulta que el Parlament de Catalunya no pot expressar el que vulgui, la qual cosa em sembla gravíssim en un estat democràtic.
Surt avui publicat surt avui aquest publicat, article, sí, signat sí, per diferents sí, col·legues experts sí, en dret constitucional.
Sí, surt aquí el diari Ara, la pàgina 23.
Doncs recomanem també la lectura d'aquest article pels qui vulguin també, partidaris o contraris dels plantejaments, doncs, discernir la seva opinió. Senyor Sols, per exemple.
Totalment d'acord. O sigui, no té sentit. O sigui, com comentaven abans, és que allò que ha fet el Tribunal Constitucional és inconstitucional. O sigui, s'ha excedit clarament respecte a allò que la Constitució l'ha encarregat. I clar, entrem en una mena d'utilització política d'una cambra que té moltíssim poder en qualsevol estat democràtic, perquè és la justícia la que pot revocar una llei, clar, i que realment és una situació molt problemàtica per la mateixa democràcia, no? Sí.
Senyor Ferreres, o senyor Fort.
Digui, senyor Fort.
El senyor acaba de dir una cosa molt maca, no? Vull dir, no té sentit. És que té sentit alguna cosa de les que estan fent fins ara? Té sentit que la franja, per exemple, del català passi a la PAO? Té sentit tantes coses que estan veient?
El que passa és que, clar, són moltes coses diferents de diferents
absurdes,
llocs.
Clar, surrealistes.
Sí, el que passa és que tampoc hem de pensar que totes vinguin del mateix lloc. Hi ha hagut una coincidència de coses, si volen dir, absurdes o sí, inesperades.
Hi ha un element comú, que és la feblesa de la gent en una situació de crisi. La gent està, es sent feble, llavors en aquest moment es pot colar qualsevol cosa. D'un tipus, fins coses que no tenen res a veure ni economia, ni caràcter.
Aquest vici
cultural
dels polítics d'intentar desviar
l'atenció. No hi ha capacitat de reacció.
Com passava en altres governs anteriors.
Sí, no, i potser la crispació que la gent viu, no? Després encara es veu més agreujada quan hi ha una sèrie de despropòsits, de manera que potser no s'estan governant una mena de persones surreals. O sigui, no són reals, és el surrealisme. O sigui, Dalí ara aquí, diríem, no? Estaria sí, sí, content.
Faria una obra seria mestra sobre el tema sí, de la llengua de la Franja d'Aragó, potser.
Per exemple, no? Perquè és allò que deia Dalí, que o sigui, el seu mètode era l'hiperrealisme metafísic, no? Que sembla una contradicció, no? Doncs sí, sí, pues clar, ara estem vivint una època, jo diria, d'una absoluta més decisions surrealistes. No tenen sentit, diríem, en un plantejament lògic, no?
Agraïm el to humorístic del senyor Pérez Francesc, no, però no hem d'oblidar que els temes són molt seriosos. Però
són seriosos, però jo sempre repeteixo una cosa, perdoneu, que el sentit de l'humor i el sentit de l'amor és el mateix, i per tant, els que estimem determinades coses ens ho fem profundament, que contínuament, cada dia, no? Doncs hi hagi, doncs, els diaris de Madrid ofenent als catalans i iniciatives, no? Que la majoria, curiosament, venen dels centres de poder madrileny, que ens ofenen profundament. Si ho agafes amb una mica de sentit de l'humor, o això és la mort civil, ja, definitiva, no?
Sí. Senyor, jo d'aquesta suspensió, d'aquesta acceptació, vagi, i suspensió
cautelar,
de algo que no té efectes jurídics, per entendre'ns. Jo no soc expert constitucionalista, però em dona la impressió que és debilitar la democràcia, debilitar profundament la democràcia, el fet de diguem-ne, d'entrar per aquests terrenys al Tribunal Constitucional. Perquè està clar, sempre s'havia dit durant tants anys, quan la violència d'ETA, quan ETA estava, diguem-ne, activa, per entendre'ns, de que amb el camp de les idees es podia expressar tot. El que no podia fer és portar la voluntat tu per la força, diguem-ne, imposant-te uns demés. Però és precisament, diu, l'alternativa és la llibertat d'expressió. Això és un atemptat de llibertat d'expressió, perquè està clar, el Parlament pot, o forces majoritàries del Parlament, poden estar d'acord o no amb l'ordre constitucional que hi ha, però clar, si no pots expressar que estàs en desacord amb això, diguem-ne, és una debilitació de la democràcia com a tal, perquè coarta, diguem-ne, la llibertat de pensament i d'expressió.
I això, evidentment, continua sent vigent, si em permeten la terminologia jurídica, és a dir, que hi ha llibertat d'expressar qualsevol idea en democràcia. Això sí, continua vigent. Gent.
Fins i tot dir que no estàs d'acord amb la Constitució.
Això també és clar, és legítim.
Oh, i tant.
I llavors es pot reformar, que bueno, això és el que diuen. Jo,
però volia recordar, m'ha vingut al cap, una, diguem-ne, alta dirigent del PP que en la manifestació aquella de l'11 de setembre va dir que allò era inconstitucional. És a dir, manifestar-se, exercir un dret fonamental de manifestació pel motiu que tu et surti dels nassos, diríem, no pot ser inconstitucional. Mm-hmm. No? O sigui, el que és inconstitucional és la xuleria madrilenya aquesta de determinades persones i institucions. Això és absolutament inadmissible.
Senyors, pot seguir utilitzant l'humor, senyor
sí,
Pere Francesc,
no, jo
no es preocupi.
Dic, només dic per acabar que jo interpreto aquí que hi ha dues maneres de concebre la Constitució. No? Hi ha una que és producte de la Inquisició, no? És la Inquisició en plan civil, o sigui, i això està, diríem, en mans de les autoritats madrilenyes en aquest moment. O sigui, no hem superat l'etapa de la Inquisició. Censura...
Però ara no es fa el mateix que en període de la Inquisició.
Bueno,
no cremen, home, vull dir... Però per la ironia, vull dir, encara no fan les pires aquelles crematòries...
Podríem dir que és una altra forma.
Han cremat el Parlament de Catalunya amb tota la seva dignitat. Han cremat la dignitat del Parlament de Catalunya.
Això
és inadmissible. I, per tant, és que això no és democràtic. Per tant, jo crec que el que necessitaríem, sobretot en l'àmbit educatiu i de cara a la joventut, és que la gent jove ha de saber que en la democràcia hi ha d'haver un esperit de llibertat, no d'inquisició. Perquè, clar, el nom no fa la cosa. No? I és molt important. Ja que no s'ha après fins ara, les noves generacions ho haurien de saber.
Escolti, jo, diguem-li, posava un símil que pot semblar exagerat, però no és tant. És com si al seu moment a en Karl Marx li haguessin prohibit, diguem-ne, la publicació del Capital perquè atentava contra l'ordre econòmic establert en aquell moment. Diguem-ne, està clar, diguem-ne, el món, diguem-ne, pots estar d'acord o no, diguem-ne, però si no pots expressar alternatives i criteris sobre l'ordre existent, malament.
I com es pot suspendre una declaració? O sigui, per exemple, jo ara estic parlant, no? I ara ve la Guàrdia Civil i em suspèn la meva declaració. Com ho fa?
Es podria suspendre el manifest comunista de Marx, també es podria suspendre.
Però com es fa?
O sigui, a la pràctica,
molt bé, en el món real, no en el món de la metafísica dels conceptes, no? Sinó en el món real, ara estem parlant aquí, i ara ve la Guàrdia Civil, imaginem, en sentit antic, i suspèn aquest programa. Com ho fa? Però si ja hem parlat, ja ho hem fet, no? És que no entenc, de veritat.
Seria si ens el suspèn abans de l'hora d'acabar. Senyor Sol, senyor Fort, em sembla que han escoltat i estan d'acord. Més o menys hi ha força unanimitat en alguns temes de fons, tot i que vostès segur que sempre tenen diferents maneres d'expressar-ho. Abans es referia el senyor Fort al tema de la Pau i la Papip, no sé com dir aquests noms. Permetin-me que digui que fa una mica riure. No,
escolti, noms. Miri, a mi aquest tema, potser perquè sóc d'origen lleidatà i em sembla que amb l'accent el continuo mantinguent.
Sí, molt proper a la franja.
Ridícul al seu moment, contra tota evidència científica, que el valencià és diferent del català, etc. I això, diguem-ne, no és res més que un intent d'anar trossejant una llengua comuna, diguem-ne, per esmicolar-la, etc. I, per tant, escolti, jo no tindria cap, jo ho he dit moltes vegades, no tindria cap accent de dir que jo estic parlant valencià amb accent de català occidental.
El tema del nom potser no és el més rellevant, no?
Exacte.
L'únic que destapa unes intencions.
Els noms, exacte, els noms, a darrere hi ha unes intencions divisòries, diguem-ne, d'algo que és comú.
I a la franja, doncs...
Jo parlo barceloní.
Clar, podríem dir barceloní, maresmenc o vallesà, no? El senyor Fort parla vallesà.
Lo trist és que la meva mare era de la franja d'allà i parlaven en català. I ahir van enfocar unes dones d'un poble d'allà i li preguntaven si parlarien català o parlarien
amb la Pau.
I es van posar a riure i no van saber què dir perquè estaven sorpreses.
Sí. En el cas del líder del seu partit, senyor Ferreres, Duran Lleida és de Benavarri, de la Franja.
Sí.
Però
sí,
no dirà
sí.
Que parla la Pau.
De Tocana a Tabarit de Llitera, vaja.
Vaja, sí.
Sí, és de la Franja, ell.
Doncs, anècdotes a banda, esperem que això, com vostès diuen, no s'aprofitin els moments de feblesa, oi? Per colar aquest tipus de coses.
Aquest tipus de coses surrealistes, com comentava.
Sí. I què pot haver portat el govern aragonès a promulgar una llei com aquesta? Perquè se suposa que hi ha un interès social a l'Aragó perquè això es reguli. No sé si tothom estaria d'acord. Potser han governat contra el poble, la majoria del poble aragonès.
Perquè català era una llengua oficial, allà, en la llei anterior.
Ho era.
Bueno, sí, no en tot, però hi ha dues llengües oficials. El català, a part del castellà, en determinades zones era l'aragonès i en altres el català.
Ho va regular l'anterior govern de Marcel·lí Iglesias, precisament, sí.
Jo suposo per rebutjar qualsevol intent de comunitat cultural o de connexió amb Catalunya, doncs canviant el nom, parlant d'un aragonès de Pirenaica i un aragonès de l'Oest. Bueno, és treure el nom.
Ho deixem aquí. Gràcies, senyors, per la seva participació avui en la tertúlia. Senyor Ramon Fort, bona filla de Sant Ponç, de Cànoves i Samalús. Algun missatge, alguna invitació als oients per acabar?
Jo estic molt satisfet perquè és la primera vegada que intervinc en una tertúlia.
Ah, doncs molt
bé.
I
això m'ha ensenyat molt per poder estar amb persones que em tripliquen a mi la formació... la correcció i tota la informació que porta de dintre.
I vostè ha estat ben integrat en aquesta tertúlia. Esperem que quan es trobi amb la gent de Cànoves a la fira o els visitants, potser més d'un li dirà, l'hem sentit a la tertúlia de Ràdio Estel.
Evidentment, em sentiran.
Segur.
No es posi tant en l'aire, no ens posi tant en l'aire, perquè vostè, per ser la primera vegada que intervé, déu-n'hi-do com s'expressa.
I tant,
no, no,
i tant,
no.
Molt bé.
Felicitats.
Jo felicitats a tots vostès.
Gràcies, gràcies, i també a Lluís Sols, Ignasi Ferreres i Joan Lluís Pérez Francesc. Fins la propera, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ara són les 9:03. Els titulars d'última hora ens els porta el Gerard Carrión. Després tindrem el comentari de Josep Maria Balcells. L'últim espai de bioètica dels divendres, perquè a partir d'aquest cap de setmana les qüestions de bioètica que tractàvem aquí en el primer cafè passaran en un nou programa a 11:45 de la nit, en el cas de la bioètica, els dissabtes. També tindrem cinema i televisió, les seccions del Barça i l'actualitat de l'Espanyol, i també els viatges al Club Més Amics. I farem un apunt sobre l'elecció demà a Tarragona de la Sardana de l'Any.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. El govern espanyol ha decidit ajornar sine die l'aprovació de la llei d'educació promoguda pel ministre José Ignacio Wert. La suspensió arriba després d'una jornada de vaga i manifestacions en què milers de persones, 100.000 segons els organitzadors i 10.000 segons la policia, van protestar ahir contra les retallades i contra la modificació legislativa. Ensenyament calcula que van fer vaga un 20% de professors dels centres públics i un 3% dels concertats. El president Mas es torna a trobar avui amb Mariano Rajoy. Serà en el marc de la inauguració del Saló de l'Automòbil de Barcelona. L'última decisió del Tribunal Constitucional sobre la declaració de sobirania fa tot just dos dies afegeix un grau més d'atenció a la trobada. En clau internacional, el nombre de morts per l'ensorrament a finals d'abril d'un edifici de tallers tèxtil a Bangladesh ja supera el miler. A banda de les 1.022 víctimes mortals, la tragèdia ha deixat gairebé 2.500 ferits, un nombre que no augmenta des de la setmana passada, ja que els serveis de rescat ja no troben més supervivents. I el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha considerat que denominar a partir d'ara llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, la PAO, el català parlat a la franja, és la constatació que s'intenta de totes les maneres que el català desaparegui del mapa. A més, ha remarcat la llengua dels habitants de la franja. Tradicionalment s'ha reconegut com a català fins i tot a l'Estatut d'Aragó. El conseller, d'altra banda, també ha sostingut que s'està incomplint per part de l'Estat la Carta Europea de les Llengües de l'any 2001.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:06, el comentari de l'actualitat avui ens el fa Josep Maria Balcells, que és periodista i també exdiputat. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. Si féssim cas del debat que ha ocupat aquests dies els espais més destacats dels mitjans de comunicació, conclouríem que Catalunya té bàsicament un sol problema, i és que ens neguen la llibertat de decidir el nostre futur polític com a nació o com a poble. Tot porta a afirmar que aquest és el problema, i per tant aquest és gairebé l'únic gran debat polític. No nego la importància del tema, però algú ha de dir fort i banal que això no és el que més angoixa a la majoria de ciutadans de Catalunya. No ho és segur pels 900.000 aturats, ni per aquells que estan amenaçats de desnonament, o per aquells que han de recórrer cada setmana o cada mes a Càritas a buscar les quatre coses indispensables per sobreviure i arribar a final de mes. No ho és per aquells que han demanat hora pel metge i els han citat per d'aquí a quatre mesos. Segur que tampoc ho és pels milers de mestres i pares d'alumnes que hi van anar o van donar suport a la vaga contra la Llei Wert i contra les retallades imposades per la Generalitat en educació. I potser no ho ha de ser per tots aquells que pensem que avui per avui no es pot governar sense tenir uns pressupostos aprovats al Parlament que han de marcar prioritats d'inversió i de despesa i de serveis en temps de crisi. Algú diu, si fóssim independents tot es resoldria. Segurament que podríem gestionar millor els recursos propis. Segurament que podríem equilibrar balances i fixar graus de solidaritat més equitatius. Però no hem d'oblidar que la crisi que ens afecta no té només arrels hispàniques. És crisi global, és crisi del sistema, és crisi del capitalisme. I m'atreveixo a defensar que els problemes globals s'han de poder encarar i afrontar amb complicitats de tots els que es troben afectats i condicionats per la crisi. Si avui més que mai fa falta molt de coratge per prendre decisions polítiques de gran complexitat, hem de concloure que més que mai necessitem la crossa indispensable de la unitat i de la pedagogia perquè la gent ho entengui i ho avali. És pedagogia, per exemple, ajudar a comprendre i a diferenciar de forma nítida els termes d'una disjuntiva política. Aquests dies, per exemple, estem assistint a discursos i declaracions equívoques sobre el dret a decidir que algú aprofita per fer passar gat per llebre. Dret a decidir vol dir dret a definir-se col·lectivament sobre una disjuntiva clara que permeti posicionar-se en una determinada alternativa o en l'oposada, totes dues democràticament vàlides, totes dues igualment defensables, totes dues jurídicament viables. No nego la transcendència d'aquest debat, però demano que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Si no donem resposta a les derivades socials de la crisi, la fractura interna del país ens passarà factura i farà inviable qualsevol altre repte nacional. Bon dia.
Ràdio Estel.
L'Estel blanc i blau.
És el moment ara de l'actualitat sobre el Reial Club Esportiu Espanyol. Ens serveix aquesta actualitat en la seva crònica setmanal el Víctor García. Víctor, endavant.
Un espanyol irreconeixible va caure golejat del Sánchez-Pizjuán en el seu partit contra el Sevilla. El conjunt periquito va fer una primera part pèssima i en només 25 minuts ja anava perdent per 3-0. Aquesta és la segona derrota consecutiva de l'Espanyol, que veu com es queden quedat en els 43 punts i es compliquen les seves aspiracions europees. Sembla, doncs, que un any més l'afició perica s'haurà de conformar en veure el seu equip establert a la meitat de la taula. Salvant-se del descens, però lluny encara de les primeres posicions. Tot i la situació de l'equip, el defensa Héctor Moreno ha negat que es tracti d'un excés de confiança.
No, bueno, yo no lo veo así. Yo creo que han sido dos malos días, muy malos partidos de parte del equipo, bueno, de Sevilla. Contra Granada se intentó, no se pudo abrir la lata. Bueno, contra Sevilla sí, fue un pésimo día de parte nuestra. Ellos aprovecharon nuestros 15 minutos, 20 minutos dormidos y nada más. Yo no veo esa relajación en los entrenamientos. Te puedo hablar por eso, ¿no? El día a día sigue siendo igual.
L'Espanyol haurà d'apel·lar a l'heroica per intentar arribar a Europa. Falta de només 4 jornades per acabar la Lliga, de remuntar diverses posicions i té com a rivals a Barça, Madrid i Atlètic de Madrid. El primer rival dels homes d'Aguirre seran els blancs, amb qui jugaran aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. Tot i que els homes de José Mourinho només pensen en la Copa del Rei i donen la Lliga per perduda, continuen sent un rival molt difícil. Així ho ha assegurat el davanter barceloní Sergio García.
En este segundo tramo, pues, yo creo que el equipo lo está haciendo genial. Lo único, pues, estos dos resultados que no han acompañado con la buena trayectoria que llevaba ahí. Hombre, el Madrid hasta el último momento, pues, va a luchar por el campeonato. Ya se sabe que lo tiene muy difícil porque quedan muy pocas jornadas. Bueno, está a muchos puntos, pero bueno, ellos van a venir aquí a por todas. No creo que vengan de paseo.
En cas que l'Espanyol aconsegueixi sumar un punt en aquest partit, el Futbol Club Barcelona aconseguiria matemàticament el títol de Lliga.
Gràcies, Víctor. Seguirem amb l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Divendres vinent, el següent partit dels blanquiblaus a casa serà el dia 25, el cap de setmana del 25-26 de maig, Espanyol-Barça.
Sense famílies fortes en la comunió i estables en el compromís, els pobles s'afebleixen. A la família són inculcats des dels primers anys de vida els valors morals, es transmet el patrimoni espiritual de la comunitat religiosa i el cultural de la nació. En ella es fa l'aprenentatge de les responsabilitats socials i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
A
Aquest dissabte, dia 11, als Sons de la Terra, ens vindrà a visitar la Núria Feliu per parlar-nos del seu nou llibre i CD que acaba d'editar amb poemes patriòtics, entre moltes altres coses. No et perdis la teva cita amb la Núria Feliu. Aquest dissabte, a partir de les 9 del matí, als Sons de la Terra, de Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Us presentem el concert que tancarà la 14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 12 de maig, a les 7 del vespre, l'Orquestra de Cambra Mendelssohn interpretarà obres de Respighi, Farkas, Haydn, Dvorak i Brahms. Director artístic i solista, Peter Kovács. Venda d'entrades a través de Ticketmaster, Teleentrada i taquilles de l'auditori. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, col·laborador de Concerts a Barcelona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Diàleg sobre bioètica, amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Comencem el nostre diàleg sobre bioètica. Com sempre, el compartim amb Xavier Sobrevia, metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Doctor Xavier Sobrevia, bon dia.
Molt bon dia.
I també amb la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui per parlar dels trasplantaments d'òrgans, perquè els trasplantaments, que són un avenç científic i que han salvat moltes vides en els últims 30 anys, gairebé en el cas d'Espanya, també tenen unes connotacions ètiques, sobretot quan apareixen temes materials i econòmics pel mig.
Sí.
Com enfoquem el tema avui?
Efectivament, és que en Catalunya ha tingut lloc el 12è Congreso de la Societat Catalana de Trasplante.
Sí, amb la presència d'un interessant especialista, el doctor Francis Del Mónico, que va ser aquí.
Exacte. Pues este señor, médico, es un médico muy implicado en todo lo que hace referencia a los aspectos éticos del trasplante de órganos, que últimamente parece ser que aumenta todo lo que es el tráfico, la extracción de órganos en gente económicamente desfavorida, desfavorecida, débil, etcétera. Entonces, ha habido como una llamada a que se hagan bien las cosas, pero no solo a nivel global, que haya como una unificación de las leyes para proteger a los débiles, a todas aquellas personas que caen en la tentación de vender su órgano.
Bueno, un momento. Hablamos a nivel mundial. Perquè alguns dels oients pot estar pensant, escolta, això està passant aquí a casa nostra,
no.
Gràcies a Déu, aquí en la nostra realitat, això si passa és super...
Molt ocasional, molt excepcional.
Molt raro, no. Pràcticament no n'hi ha, diguem-ne, no? És a dir, hi ha bastanta...
És que Espanya, perdona, però Espanya és proposta com modelo de trasplante, i el modelo espanyol és el que de control sobre donantes, extracciones, de donantes y receptores, es como propuesto como el camino a seguir, el camino...
No, per això vull dir que no volia preocupar la nostra audiència.
No,
me referia sobretot a països d'Indochina, Índia, etcètera.
Sí. No, que ja...
En els quals...
Ja hem entès.
Però bueno, en aquest sentit, clarificar-ho, perquè dius, aquí el model, justament, som... alguna cosa és model i mira...
En això som un model.
En això és model mundial, I com molt bé deia l'Isabel, doncs tant en el tema de com obtenir els òrgans i com demanar-ho a les famílies i com sensibilitzar la població perquè tingui aquest gest altruista i d'amor cara a altres persones que viuran gràcies a aquesta donació dels òrgans, i també com es fa la gestió de l'òrgan perquè vagi la persona que més ho necessiti, la persona que realment, doncs, per la seva patologia, per la seva insuficiència renal o cardíaca o el que sigui, doncs, li correspon, doncs, rebre aquell òrgan, no? I en certa manera aquí hi ha un factor de temps d'espera, però també hi ha a vegades allò que passa per davant de tothom, algú a la llista, perquè està a punt de morir si no li fan el trasplantament en unes hores. No? Tot això aquí a casa nostra funciona, pel que sabem, molt bé. I amb això vull dir, cal reforçar la confiança i també l'agraïment en general que s'ha de tenir doncs, a tota la població pel gest de que moltes vegades, en moments tan dolorosos com la mort d'un familiar, a vegades, moltes vegades de manera imprevista en un accident, doncs, se li demana doncs, aquest gest. No? Uh-huh. I això és molt important.
Aterrant en exemples concrets, els transplantaments de fetge, de ronyó o fins i tot de cor... es poden fer entre persones diferents.
El cor no. Només en tenim un.
Llavors... El transplantament no hi ha d'acord.
Sí, però quan de viu a mort.
Sí, evidentment.
Sí, ara aquí és... A veure, jo entenia que...
No, em referia que es poden fer entre persones que no necessàriament tinguin consanguinitat. Vull dir, perquè a vegades entre germans...
No. Bueno, aquí hi ha hagut un model també a Catalunya molt interessant d'un metge que ha creat una xarxa de que si el que necessita el ronyó no pot rebre el de cap dels seus familiars propers, però d'una altra família sí, llavors el seu familiar ho dona a una altra família, aquella família li dona a ell. És a dir, hi ha com un intercanvi de ronyons entre famílies i crees una xarxa que, tinguent, diguem-ne, les característiques immunitàries de possible rebuig dels receptors i dels donants, doncs pots fer això, que la família A dona el ronyó a la família B dona el ronyó a la família C i la família C dona el ronyó a la família A. I llavors tots han aconseguit el ronyó que aquestes persones necessitaven. Això és un aspecte, sobretot també, entre donants vius que està incrementant-se.
Sí, entre donants vius és fetge i ronyó.
I fins fa poc, només, i encara potser la gent pensa, ha de ser d'una persona que ja ha mort, doncs donar els ronyons o donar el fetge, actualment, i cada cop més, això està incrementant. De manera important, doncs, a partir d'un altre donant viu, doncs, que hi hagi aquesta compatibilitat doncs, i el rebuig, les garanties de que no hi hagi rebuig siguin les suficients, doncs, el poder fer aquest trasplantament doncs, d'un germà o un altre germà, o ja et dic que aquesta red, en certa manera, si un no pot donar directament al seu familiar, doncs a través de donar-ho a una altra família i que després arribi en aquest. En el cas del fetge, encara que no és un òrgan únic, però té diversos lòbuls i es pot treure un lòbul i llavors, diguem-ne, trasplantar aquest lòbul
i a més es regenera.
És un òrgan que regenera. Uh-huh.
No hi ha, doncs, un perill greu per la vida de la persona que, estant viva, dona una part del fetge o un ronyó. Sí.
Fins que no està afectat un 15%, més del 85% del fetge no dona problemes. Això que ara malalties i problemes de cirrosis i coses d'aquestes. El fetge té molta capacitat per poder anar funcionant i, per tant, si treu una part, ni que sigui important, i pot donar la vida a una altra persona, això doncs, tampoc és que suposi un compromís per la vida i es regenera.
Bé, en el cas del cor, ho aclarim, és evidentment un donant mort, un donant viu, però també, si són familiars, pot ser més fàcil un trasplantament de cor o aquí hi ha mèdicament...
Una mica, però potser no poca diferència.
Poca diferència. Bé, doncs, la gran qüestió ètica, els diners, el tema de la comercialització.
Sí. O tot el que hi ha detrás del trasplante.
De comerç d'òrgans, està molt mal vist, això, sempre, quan es parla
no,
de comerç.
No, no puede haber comercio de órganos.
Òbviament que no.
Efectivament.
Y todo el cos humà.
Y lo que proponían en este, bueno, especialmente el doctor Del Mónico, no sé dónde lleva el acento,
es
sobre la declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y turismo de trasplantes, ¿no? Que es una realidad. Lo que está pasando, no aquí en España, los trasplantes hemos dicho que están muy bien organizados, muy bien seguidos, porque todo trasplantado, y esto no hay que olvidarlo, luego va a necesitar tratamiento inmunodepresor, que es otra forma de control. Y en España, que tenemos un sistema sanitario que Dios quiera que dure muchos años, proporciona este tratamiento. Entonces, otros países, que aquí está donde está quizá el origen del problema, como Canadá, Estados Unidos, Japón, etcétera, son los grandes demandantes de órganos cuando tienen problemas o necesidades de trasplantes. Y esto es lo que genera, la necesidad genera el tráfico. La búsqueda de este órgano, y esto es lo que complica la situación un poco en el mundo y el abuso que se puede dar sobre las personas que necesitan o que necesitan este dinero, o que para ellos el dinero o la venta de un órgano les soluciona un año, dos años de vida. Este es el principal problema, ¿no? No tanto el que en España y en otros países no, pero sí en países económicamente fuertes que pueden permitirse el turismo, del trasplante. Entonces, bueno, aquí es donde quedan abiertas y es donde hay que trabajar para esta unificación, esta sensibilización, unificar leyes en todo el mundo, para que hagamos cada vez les coses millor, no?
Però si funciona sobretot perquè hi ha interessos dels intermediaris que tenen ganes de guanyar diners. És a dir, que
també
és a dir, una persona o una família angoixada, i per l'altre costat, doncs, aquests intermediaris que són els que realment s'aprofiten i cobren doncs, molt.
Que deben ir buscando por los pueblos, etc.
No, i després hi haurien dues coses. Per un costat, des d'aquestes situacions en què s'ha parlat, no? Això ha baixat molt, també aquest metge ho explica, que els condemnats a mort a la Xina, doncs després se'ls traien els òrgans i hi havia com un boom de comerç d'òrgans, és a dir, com, el qual suposa doncs, una greu immoralitat, i després el fet d'això en determinades regions, no dels morts, però sí que de persones vives, sobretot aquestes dues circumstàncies d'obtenir ronyons i també a poc, encara que és bastant més complicat, doncs el tema del fetge, doncs es pugui pagar una quantitat que no els treu de la misèria, potser els ajudarà a viure durant un any, però, i que sobretot serveix perquè altres persones puguin fer el seu negoci. No? Llavors aquí caldria sensibilitzar molt la població de tots els països perquè es fomentessin les donacions d'òrgans i no hi hagués aquesta escassedat d'òrgans, no? I realment es pogués, doncs, això.
Donacions post-mortem i donacions de viu
a viu.
En la donació d'òrganos, el principi fundamental és el principi de solidaritat.
Sabem
que el que tenemos que basar-nos para que generar un modelo justo.
Hi ha hagut testimonis bonics de germans que s'han donat òrgans entre ells, o de marit i muller, fins i tot. En aquest cas no hi ha consanguinitat, però també s'ha fet.
Incluso en los hospitales ha aparecido la imagen del buen samaritano, ¿no? Aquel que sin conocer al receptor dona el órgano, en vivo.
Moltes gràcies. En vida humana, sí, en viu i viu.
Exacte.
I avui volem acomiadar del programa El Primer Cafè Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu, que des de fa ja uns quants anys col·laboren amb Ràdio Estel i des de fa un temps també en aquest espai, en El Primer Cafè de Ràdio Estel, els últims mesos els divendres, en altres temporades havia estat els dimarts o altres dies. Moltes gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu, i ara us diem, en el cas d'avui, fins demà, perquè demà comencem un nou programa que es titula Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 11:45, l'espai sobre defensa de la vida, sobre bioètica, serà els dissabtes a la nit. Per tant, allà ens trobarem.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. I també doncs, esperem que els oients ens segueixin en aquesta nova franja horària.
Sí. Ho esperem també nosaltres.
Jo, sobretot, dar gràcies a totes les persones que fan possible Ràdio Estel, que l'Ignasi el primer, que és el que posa la seva veu.
Soc un més, però a tots.
Exacte.
Recollim aquest agraïment adreçat a tots. Gràcies, Isabel, i gràcies a vostès dos per la vostra participació. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Com per exemple el detergent per rentavaixell a Finish Quantum, o tot en un, t'emportes 3 envasos i en pagues 2. La unitat et surt a només 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El Primer Cafè de Ràdio Estel.
una veu propera sobre la realitat.
Les seccions d'handbol, hoquei patins i futbol sala són protagonistes. El Barça Interesport ja es prepara per a la final a 4 d'handbol de Colònia. Un cop acabada la Copa del Rei, on l'equip de Pasqui va perdre divendres passat contra l'Atlètic de Madrid en una de les semifinals, ara el Barça Interesport té 3 partits per endavant en la competició espanyola, que la té molt coll avall, per aconseguir està en plena forma els dies 1 i 2 de juny en aquesta final a 4 de la Lliga de Campions. Demà a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana tornen a jugar el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas per 7a vegada aquesta temporada i en partit de Lliga. El dissabte següent, el dia 18, els Blaugrana visitaran la pista del Naturhaus a La Rioja i després ja vindrà la final a 4. Si voleu una entrada doble per aquest partit de demà a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, Barça-Atlètic de Madrid, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Parlem ara de futbol sala perquè el Barça a l'Esport té una altra cita important, la final de la Copa del Rei, aquest dissabte contra el Pozo Murcia. El jugador Blaugrana Vilde diu que l'equip murcià és un dels millors de la història i que serà molt complicat derrotar-los en aquesta final de la Copa del Rei de futbol sala. I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça continua lluitant per la Lliga, tot i que la té molt complicada. El Barça d'hoquei mirarà de fer bo el 2-2 de l'anada a la Lliga de Campions i intentarà classificar-se per a la final a 4, en aquest cas de la Lliga de Campions. Amb el lema omplim el Palau, l'equip blaugrana es prepara per aquest partit que serà demà a les 12 del migdia contra el Liceo de la Corunya, que, com dèiem, en el cas de la competició espanyola és el líder amb un avantatge destacat sobre els blaugrana.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Després dels esports, amb les seccions del Barça, fem un apunt avui sobre la final del certamen La Sardana de l'any 2012, perquè el Teatre Tarragona serà la seu d'aquest moment important demà a 6:45 de la tarda. Com a novetat, cal destacar la visita turística i les dues ballades que es faran al llarg del dia a la capital del Tarragonès i el nou espectacle de Kiko, El Celio, El Mut i El Noi de Ferreries. En aquesta edició han participat 56 sardanes triades per un jurat entre les més de 200 estrenades l'any passat. Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, demà serà un acte important que tindrà lloc a Tarragona. Començarà a les 10 del matí amb una visita guiada pel centre de Tarragona, una visita gratuïta que es poden apuntar tots els oients. I finalitzada doncs, aquesta visita turística, a les 12 hi haurà una ballada de sardanes a la Rambla Nova. I després a les 5, una altra audició amb la principal de Llobregat. I a 6:45, la cita important per aquesta final de la sardana de l'any, al Teatre Tarragona. La primera part s'interpretaran les 10 sardanes que han arribat a la final amb les cobles principal de Llobregat i Reus Jove. I a la segona part hi haurà doncs, un espectacle nou, cada any hi ha nous espectacles, un format una mica diferent, com ja has comentat, amb el Quico, el Cèlio, el Mudi i el Noi de Ferreries. Faran la Jota més vella amb la Copla Reu Jove i l'Esbar Reus Dansa amb la direcció de Jesús Ventura. També hi haurà una exhibició de la Colla Tarragona Dansa, de sardana de punts lliures, i els vots dels assistents a la final determinaran la sardana guanyadora del Premi Popular. Les sardanes finalistes d'aquesta 24a edició provenen de les guanyadores de les 8 semifinals i les dues semifinalistes no guanyadores que han obtingut un major nombre de vots i que hem pogut escoltar durant tota aquesta temporada el Tot Sardana de Ràdio Estel. I d'altra banda també hi haurà el Premi de la Crítica, que l'atorguen com a novetat d'aquesta edició 6 músics de reconegut prestigi relacionats amb la cobla.
Dilluns, en el primer cafè de Ràdio Estel, recordarem quina és la sardana guanyadora, i en el Tot Sardana no serà encara aquest diumenge, sinó l'altre, quan podràs dir-ho, no, Gerard? Diumenge...
Direm la sardana guanyadora l'altre diumenge,
el dia 19.
I farem un repàs també de les votacions.
Gràcies, Gerard, que vagi bé demà la sardana
sí,
de l'any a Tarragona.
I animar tots els vins que vagin cap a Tarragona demà.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la una de la matinada. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. L'11 i 12 de maig, 23a Fira Mercat de Sant Ponç, Cànoves i Samalús. La teva cita amb les herbes remeieres, les roses, les pomes i molt més. Taller de cuina infantil, concurs de pastissos, cercavila de gegants i l'agermanament amb la vila de Centelles. I aquest any, amb l'exposició Any rere any, 23 anys de fira, al local social. Els dies 11 i 12 de maig, 23a Fira Mercat de Sant Ponç, Cànoves i Samalús. La fira de fires. Cinema i televisió.
Passen 4 minuts de 2:15, comencem la secció de cinema i televisió amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i amb la Montse Bros aquí amb nosaltres. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem el resum de les estrenes cinematogràfiques d'avui amb una pel·lícula canadenca que ens parla de l'Àfrica. Es titula Rebelde.
Doncs sí, sempre és interessant endinsar-nos en aquest continent que tenim tan pròxim i que és tan diferent. L'Àfrica malekuma, eutie wangishana. L'Àfrica malekuma, eutie wangishana.
Un jour, tu vas sortir de mon ventre, c'est sûr. Alors, il faut que je commence à te dire comment je suis devenue.
Una nana de 12 anys viu pacíficament amb els seus pares en el seu poblat de l'Àfrica subsahariana. Un dia és segrestada per l'exèrcit rebel i es veu obligada a combatre com a nena soldat. Per la seva capacitat per salvar-se, li nomenen bruixa de la guerra. La seva única sortida i amic serà Mac, un noi albí de 15 anys que desitja casar-se amb ella.
Un emotiu, intens i enigmàtic drama que es va quedar a les portes de l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, és així?
Doncs sí, perquè finalment, no sé si recordes, Ignasi, es va endur el premi la francesa Amour, que no té res a veure perquè és una visió de l'amor molt més desesperançada que no pas la que, tal com es tracta aquí, a Rebelde. El film del canadenc Kim Nguyen, és una pel·lícula canadenca i està en francès, aconsegueix un equilibri poc habitual entre el to màgic oníric, que no està envellit, sinó que està més proper, podríem dir, a un malson, i el naturalisme, que moltes vegades és bàrbar, però sempre tractat amb cert pudor i amb un ús moderat de l'elipsi.
Clarament, doncs, Rebelde és una pel·lícula de denúncia social.
Doncs sí, el seu director no pretén rodar una previsible pel·lícula de denúncia social, que en tenim moltes, sinó que el seu guió i la seva direcció van més enllà. La història s'explica amb certa, no absoluta, calma i resignació, que són molt pròpies de les persones d'aquests països sumits en terribles crisis polítiques i socials.
En aquest sentit, a Rebelde queda palès el problema dels nens soldat, com deies abans, Montse, i la devaluació de la vida humana als territoris de guerrilles fratricides.
Sí, i tot i així es narra des de la cultura de les seves gens, no? Molt atàvica, però amb un ancoratge sòlid i natural en els pares, en un amor que està marcat pel compromís, a diferència de molts cops d'aquí, no?, i en un arrelament a la vida encara que neixi d'una unió forçada. Per això, el recorregut de les seves trames és major i també permet una reflexió més penetrant.
De fet, sorprèn el gran treball dels actors joves.
Sí, per exemple, l'actriu principal, la Rachel, no sé si com es pronuncia ben bé, però Guanza.
Guanza, sí.
Sí, se'n van portar l'Os de Plata del Festival de Berlín i també un altre trofeu al Festival de Tribeca. Està rodada íntegrament al Congo, que és una pel·lícula canadenca. Es tracta d'una d'aquestes pel·lícules que marquen no només pel seu estil visual, que és molt atractiu, sinó també per la franquesa de la seva humanitat, una cosa que a vegades falta molt en el cinema. I Rebel parla sense ambigüetats, sense moralines, i de com les persones senzilles i corrents conserven els seus valors en les circumstàncies més adverses.
Anem a altres estrenes cinematogràfiques d'avui a la cartellera. Objetivo, La Casa Blanca, o una pel·lícula comercial, en aquest cas, la que s'estrena avui.
Sí, exacte. Per mantenir a ratlla els grans perills dels Estats Units, ja sabem que sempre comptem amb pel·lícules doncs, amb grans especialistes per salvar el món.
Ponme con el Pentágono, ya. El Olimpo ha caído. El Olimpo ha caído.
Presidente de la Cámara, usted es el presidente en funciones.
Quiero hablar con los rusos, chinos, ingleses y franceses, y por ese orden.
Si intentan reconquistar este edificio, ejecutaré a su comandante en jefe.
Tenemos contacto con el interior de la Casa Blanca.
Mike Banning, que està interpretat per Gerard Butler, és un agent del Servei Secret Nord-Americà que després d'un traumàtic accident es veu obligat a abandonar la protecció del president dels Estats Units, que està interpretat per Aaron Eckhart. Així que acaba treballant en el Departament del Tesoro. Però quan un comando nord-coreà, no? En aquest cas els dolents són els nord-coreans...
Sí, que han estat notícia últimament.
Per això suposo que han aprofitat.
Sí, sí.
Ataca la Casa Blanca, que està prenent com a hostatge el president i el seu gabinet, això també ho hem vist a moltes pel·lícules, Banning es veurà obligat, no?, a tornar a entrar a l'acció.
Per tant, poques novetats pot aportar aquesta pel·lícula.
Doncs sí, el seu director, que és Antoni Fuqua, que és especialista en cintes per l'estil, no?, d'aquesta acció i responsable doncs, de qualsevol pel·lícula de patriotisme cinematogràfic, que va en aquesta línia, realitza un thriller que ens recordarà a La jungla de cristal, La roca, Air Force One, no?, per tant, és un argument que ja hem vist i una temàtica molt habitual en el cinema americà.
Recomanable per això?
Sense deixar de ser una més, com he dit, dins del gènere, ni arribar a ser més del que pretén, no? Pues és un... sí que podem dir que és una pel·lícula efectista. No? És una cinta d'acció ben portada que sap trobar i mantenir amb facilitat a l'espectador doncs, que li agrada aquest tipus de cinema. La veritat és que trobarem molt ritme, molts tirs, moltes explosions, un duel de tipus durs i un alt grau d'inversemblança són els ingredients d'aquesta pel·lícula. El responsable d'altres films com Training Day o Shooter es basa en un entreteniment molt bàsic en el qual el de menys és prendre seriosament el context polític, perquè ens faria riure. I veurem que té una sobredosi d'aquest cinema tan de fervor americà com, per exemple, fa el director Roland Emmerich a la pel·lícula Independence Day.
Després de Rebelde i Objetivo la Casa Blanca, anem a una tercera estrena, un documental, L'Impostor. Ràpidament, de què relata? De què tracta?
És molt curiós, perquè L'Impostor ens apropa una història que ja va aparèixer ressenyada al The New Yorker de la mà del periodista David Grant. I en concret es tracta d'un relat d'un noi que es va fer passar per Nicholas Barclay, el fill desaparegut d'una família del mitjà oest americà. El problema és que aquest fill... és totalment diferent, no? Perquè el fill era ros, en canvi aquest impostor és castany, a més de ser francès, i és 10 anys major del noi que ha desaparegut. El punt de partida de la pel·lícula ho trobem quan aquesta família, lluny de rebutjar el jove francès, ho accepta i diu que sí, que és el seu fill desaparegut.
També s'estrenen avui aquestes pel·lícules, Stoker, Díaz no limpies esta sangre i també Mussolini va a morir.
Sí, i també la pel·lícula La Mula, amb Maria Valverde i Mario Casas, una parella de moda al cinema espanyol i que també són parella a la vida real, una comèdia romàntica que està basada en uns fets reals que van passar a la Guerra Civil Espanyola.
Anem ràpidament a televisió, parlem d'aquesta actualitat televisiva, però abans certament hem de donar la notícia que segurament els oients ja coneixen, però que també serveixi per part nostra d'homenatge a Alfredo Landa, que ens va deixar ahir.
Doncs exacte, és un dels grans còmics del cinema espanyol, tot i que últimament també va fer pel·lícules amb Garci, de més dramàtiques, com Història d'un beso. Recordem un moment, un fragment, de quan li van donar el Goya d'Honor al 2007.
No sé com decir gracias.
Yo quisiera decir a vosotros, a la profesión maravillosa, yo quería dejar una huella indeleble diciendo gracias, gracias. Esa huella para dejar testimonio a vosotros, a la profesión, con las gracias de mi corazón.
Doncs que descansi en pau Alfredo Landa, que ens deixava ahir amb 80 anys d'edat. Aquesta va ser, podem dir, l'última aparició pública,
sí,
de Landa.
A més, també es va comentar molt que a l'hora d'agrair el seu premi honorífic ja li costava una mica articular les paraules i dir doncs, frases amb un cert sentit, i a més estava molt, molt emocionat.
Doncs bé, dit això, ara sí, anem a l'actualitat televisiva ràpidament. Comencem parlant de La Meva, aquesta sèrie documental i d'entreteniment sobre TV3 presentada per Roger de Gràcia, un format de 24 capítols, de 35 minuts, que mostra què hi ha al darrere dels programes més coneguts de la cadena pública catalana.
Doncs sí, no és una novetat doncs, que TV3 aprofiti una efemèride per mirar-se a si mateixa, podríem dir, no? Perquè ja que compleix els 30 anys, fa aquest programa especial. Ho va fer, per exemple, el 93, no sé si els oients recordaran, que ja van fer el programa 10 del 3, que parlava també una mica de TV3, era pel desè aniversari, i ho presentava la Nina i Josep Maria Bax. Més recentment vam tenir el programa Els 25, que estava presentat per la model Judit Mascó, i es posava a prova el coneixement dels espectadors sobre la programació de TV3. Ara arriben els 30 i ens arriba el programa documental La Meva.
Fàcils de produir aquests programes en temps de crisi i de retallades.
Totalment. Primer de tot, dir que La Meva fa referència a un eslògan mític de TV3, no? Tu recordes allò en plan,
sí.
TV3,
la
meva.
Teva, sí,
sí, exacte, la teva, la teva N. Doncs aquests programes, sí, com bé dius, són fàcils de produir, doncs tenen un baix cost perquè és molt fàcil l'accés a arxius i audiovisuals, només cal muntar-ho i fer el guió. A més, també creen imatge de marca i consoliden els llaços amb l'espectador, no? Que acostuma a respondre bé amb aquest tipus de programes, doncs perquè la nostàlgia... No?
Això mateix, la nostàlgia, la història d'aquests 30 anys que molta gent recorda, encara que sigui...
Sí, a més, per exemple, hi ha un capítol en el que es veu el Tomàs Molina doncs fa 20 anys i el Tomàs Molina ara, no? I dius, ostres, tenia cabell el Tomàs Molina.
Òbviament, sí, sí. Els homes que es queden sense cabell en tenien abans.
Sí.
Bé, parlem d'Ànima, que aposta per sortir al carrer i amb això ja tanquem.
Doncs sí, podem dir que hi ha un canvi en el programa cultural del 33 Ànima. Toni Puntí canvia el format del seu programa i surt al carrer per convertir-se en un magazín d'actualitat escènica a partir del dilluns 13 de maig, és a dir, el proper dilluns. Després de més de 4 anys de rebre convidats al plató, perquè es va estrenar l'any 2009, el programa gravarà a l'exterior presentacions, entrevistes, reportatges i focalitzarà el seu interès en l'àmbit escènic, el teatre, la música, el circ i la dansa.
Gràcies, Montse. Fins aquí l'actualitat del cinema i la televisió. Fins divendres vinent, tot i que he de dir que no hi seré jo, però bé, és igual. Farem l'espai amb la Sara, amb la meva companya.
Perfecte, doncs amb la Sara parlarem de cinema i de televisió.
Adéu-siau, Montse, que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església en xarxa, el repte de l'evangelització del món digital. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 15 de maig, 3x2 en la Gula del Norte. Si te n'emportes 3, la unitat surt a 3,60 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Recorda, 3x2 en la Gula del Norte.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Els atractius viatges i pelegrinatges del Club Més Amics, sempre protagonistes en l'últim quart d'hora del primer cafè de Ràdio Estel, cada setmana i cada divendres. Per tant, avui comptem amb la presència, com sempre, de Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia a tots.
També ens acompanya Mònica Pedrol, directora de Rook Travel. Bon dia, Mònica.
Bon dia. Pluviós, però serà
sí?
bo.
Sí, però és una pluja que tampoc és molt
forta. Xirimina, no? Que diuen xirimina, xirimina.
Sí. Bueno, no sé, pluges de maig, és una nova
exactament.
Denominació.
Exactament, primaveral.
Primaveral. I també tenim Bàrbara Virgil, que és la responsable de les rutes bíbliques de Rook Travel i del Club Més Amics. Bon dia, Bàrbara.
Bon dia a tothom.
Avui volem reviure el que és la visita, el viatge o pelegrinatge a Etiòpia amb motiu d'aquesta important festa, l'Epifania Timkat, que es fa sempre a principis de cada any i que, a banda de les qüestions més profundes, també dona peu a moltes anècdotes.
Si revivim, i tant que sí.
A l'anterior viatge i així comencem ambiental del gener del 2014.
Clar que sí.
Bàrbara, vols començar tu directament?
Sí, bueno, amb el tema de la pluja ens trobem quasi bé com ara mateix deuen estar a Etiòpia, també.
Que amb pluges.
Amb pluges, així és. Aquest tipus de pluges és el...
No molesten.
No molesten, eh?
Sí.
I és l'època de pluges i l'època seca. Llavors, nosaltres, el Timkat, ve molt de gust cada any anar-hi, a part de per poder celebrar amb els etíops, tots els cristians que allà ens reunim. Doncs també perquè quan aquí fa més fred és l'època que allà doncs, és la primavera, com un començament de juny d'aquí, llavors és fantàstic.
Però no fa, perquè a vegades la gent saps que ens pregunta, Bàrbara, no?
Sí.
Escolta, com Etiòpia, Àfrica, és la primera vegada que viatjo a Àfrica, farà molta calor, no? I llavors tu les expliques que no,
sí,
que al gener una calor doncs, molt, molt tranquil·la,
sí,
no?
Sí, lo típic d'alta muntanya, perquè Etiòpia és el sostre d'Àfrica, i res, dies de màniga curta i els vespres fresquets, perquè el paisatge també i les altituds doncs, porten una mica aquest clima.
I sobretot el que ens pregunta molt la gent, no? Es preocupen una mica al veure sobretot les fotografies d'aquestes esglésies tan meravelloses excavades a la roca i s'imaginen, no? Pujant escales i ens pregunten, escolta, jo com podré pujar aquesta roca i tal? Però jo crec que ja va sent, podem, no? Contar ja una mica el nostre secret?
Sí.
Sí. De lo que...
Només per cara a l'oient, que sabien que és un viatge que ja està molt consolidat perquè el fem cada any. Estem parlant del gener ara del 2014. O sigui, sí. La gent ha dit, de què parlen, d'Etiòpia? És un viatge que ja estem fent anualment, que a la gent li agrada molt, que té molt èxit. I ara sempre diem les dates, però que sapigueu que anem amb temps. Què fan parlant del gener del 2014? Perquè són viatges que la gent s'ha d'apuntar molt de temps i es requereix una preparació que no és la mateixa anar a Etiòpia que anar aquí al costat, no? Llavors, per això estem parlant del 12 al 24 de gener.
Sí,
del 12 al 24 de gener, que apuntin els oients sí. perquè tinguin aquesta data del 12 al 24 de gener
sí,
proper.
Sí, ja hem consolidat aquesta data perquè l'itinerari que fem és un anar increixendo de les visites per quan arribes a les celebracions, doncs ja tens un coneixement del poble etíop, de les seves tradicions, de la seva església, i arribes amb més formació al moment de les celebracions. Mentre que el Timkat cada any coincideix amb les dates, els dies són uns dies concrets, és l'epifania ortodoxa. El calendari ortodoxa varia uns 14 dies, el calendari gregorià del calendari julià. L'església ortodoxa i els etíops porten una mica el calendari diferent, amb aquesta diferència de 14 dies. Per això la Pasqua, que ha estat ara, el passat diumenge, la Pasqua ortodoxa es va celebrar, nosaltres vam tenir ocasió de trucar als nostres amics de l'església etíop a la Libelà, van estar encantats, perquè l'any passat, amb Club Més Amics, van fer també la Pasqua, que va haver una diferència d'una setmana. Aquest any hi han les 5 setmanes de diferència, és a partir del 21 de març, que és quan el Concili de Nicea doncs, determina que aquell dia és la Pasqua, doncs com que els calendaris són diferents, doncs pot variar d'una setmana, coincidir l'any que ve, coincideixen les
Pasqua. I què et van dir? Van estar contents? Que els
molt, molt contents, molt contents, i preguntant tota l'estona que quan tornàvem, que...
És cada any.
Sí, això sempre que els viatgers s'apuntin amb temps, perquè és un dels viatges que s'ha de tenir assegurades les places amb molt de temps perquè tothom de tot el planeta vol estar allà aquells dies. Llavors, nosaltres, Club Més Amics i Rook Travel, ja consumim, diguéssim, als hotels de l'església. Llavors, clar, vull dir, s'ha d'apuntar ràpid perquè, si no, les places, doncs, ells, si no les gastem, les han de...
Que també és un avantatge per al grup. Sí. Perquè com nosaltres ens allotgem a hotels que són propietat de l'església, això vol dir que ells també tenen una sèrie de diferències amb el nostre grup, perquè entenen que no és un grup de turistes, sinó que és un grup de viatgers peregrins, a la nostra manera, però que són peregrins també a Etiòpia. I això fa que s'inviten a tota una sèrie de cerimònies particulars que un grup normal de turistes que no entrarien mai. I això és un valor afegit, no?, que aconsegueix el Club Més Amics donar aquest viatge. I després està el nostre truco, perquè les senyores més grans es sentin còmodes, que és un secret, però bueno, com ja ho sap tothom, perquè és una de les anècdotes que la gent quan torna d'Etiòpia més comenten, jo crec que ho pots explicar.
Bueno, ja. A la Libel A hi ha els Boy Scouts, que els hi diuen, no? Llavors, cada any doncs, ja tenim el nostre grupet de nois que ens ajuden, i la gent, tots els nostres viatgers, ja tinguin dificultats o no, poden arribar allà on ells realment vulguin. Clar, algú, si no vol fer alguna pujada complicada, no la fa perquè no vol, perquè sempre tindrà una persona dels mateixos nois d'allà que està al seu costat tots els dies. O sigui, l'any passat, per exemple, venia una viatgera, una professora de Madrid, i aquesta senyora li va deixar la càmera fotogràfica al noi els 4 dies perquè ell anés fent fotos.
Per tant,
llavors
té
un reportatge increïble.
I una altra senyora li portarà el bolso perquè no pot, una altra senyora l'ajuden a seure damunt d'una roca. No?
Això explica una mica la santedat del lloc i com la gent a la Libel A doncs, és completament entregada, no?, al viatger...
Perquè són els Boy Scouts, no és personal que nosaltres contractem com podem contractar un guia, no? Home, després sempre els fem un regal, però exactament igual que aquí ho faríem algú de la família que ens ajudi, no? I això a la gent, pues, com l'impacta molt, no? Perquè tenim a vegades la imatge de ai, aquests negres pobrets, no?, que tot el que faran serà perquè els donem una almoina. No, o sigui, tenen també una mentalitat d'agrair el gest que tu has fet d'anar a viure amb ell aquesta festa tan important. No? Sí que, senyores, tenen un Boy Scout reservat per vostès.
I veure la confiança total que pots tenir vers un altre ser humà, que aquí tenim tendència a desconfiar, no? A primera de canvis, allò, bueno, posem una miqueta de reserves, no? Sí. I allà és el contrari, no? Si pues, pots obrir i pots confiar plenament en algú, això, un nen que t'estirà portant el bolso, no? La càmera, que dius, ostres, jo no sé qui deixaria la càmera 4 dies de segons aquí, no?
Sí, que jo li vaig dir, però a veure...
Això és un és maco, no?
Jo li deia, dic, a veure, però imagina't que el pobre noi se l'oblida en algun lloc. No, jo tranquil·la. Sí, pues no, el pobre noi hauria estar allà amb intenció permanent.
Per aquesta senyora de Madrid el viatge va ser una experiència, perquè era una senyora de Madrid que va contactar amb nosaltres, en Club Més Amics, perquè li interessava el viatge a Etiòpia, i és un viatge únic que no s'organitza cap altre lloc de l'estat espanyol, amb el sentit de pelegrinatge, però la senyora estava molt assustada, perquè deia, es que claro, me han dicho mis amigos que claro, igual no entiendo el grupo, no m'hablaran castellano, o sigui, totes aquestes bestieses que a vegades la gent al cap. I clar, el grup es va portar amb ella, bueno, no li cantaven sevillanes perquè no sabem, no? Però va ser una convivència fantàstica. I això també va ser un èxit per nosaltres, no?
Un viatge de grup, de fraternitat i de convivència. Per tant, cita obligada cada any, al gener, al Team Cat.
Si Déu vol,
estic segura, perquè fem una bona obra amb el Team Cat.
Doncs bé, alguna cosa més per acabar? Alguna recomanació, Bàrbara?
Sí, que qui vulgui anar... que no s'ho pensi gaire pensant que l'any proper es podrà fer o no es podrà fer, perquè també cada any, si comparem, van variant els preus cap a l'alça.
Inflació a Etiòpia.
Sí, vull dir, millor no pensar-s'ho gaire si algú té pensat anar-hi.
Ja saben que poden començar a reservar la plaça trucant al 93-409-2770, 93-409-2770, demanar pel Club Més Amics i per la Núria Ortina els matins de dilluns a divendres, per dir, vull anar a Etiòpia, del 12 al 24 de gener. Sí. Però bé, tenim altres viatges molt més recents, i el més recent de tots, gairebé, és el de Roma.
El de Roma, que ja està preparat.
La setmana vinent, i bé, com va anar per Roma? Perquè em sembla que has anat,
sí,
Mònica.
Sí, bueno, vaig estar dimarts i dimecres, els 2 dies a tope, sobretot visitant les basíliques que visitarà el grup, no?, per coordinar tot el tema tècnic. I el dimecres, clar, el Sant Pare estava celebrant l'audiència a la plaça de Sant Pere, i em vaig donar compte de que jo estava tenint una actuació detenció que la policia li va sobtar una mica. I clar, ho comprèn, semblava una terrorista, us explico. Jo anava vestida normal, no? Podia ser una peregrina, però clar, no és que no em fixés amb el Sant Pare, però jo em fixava sobretot amb els controls de seguretat de la plaça. Perquè, és clar, jo amb el meu cap tenia, aquí arribarem, els quasi 200 pelegrins de l'Arquebisbat de Barcelona i volia controlar quan era l'accés més adequat. I clar, els policies es van donar compte i em van preguntar i van dir, no, no, és que jo m'estic fixant per això. Van dir,
estic
preparant
un pelegrinatge.
I perquè, clar, els italians són italians, em van dir, ah, bueno, és que una senyora tan agradable com vostè no podia estar fent clar. Cap cosa dolenta, però bueno.
Això mateix, no fas mala pinta,
la diguéssim. La preparació era important.
Bueno. En aquest cas era molt important perquè Roma surti bé.
Ho deixem aquí, pelegrinatge de l'any de la fe, el cap de setmana vinent en tornarem a parlar. Gràcies,
Mònica. Moltes Pedrol, gràcies.
Núria Ortín i també Bàrbara Virgil. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Per exemple, tria 3 paelles o bateries per peces soltes Magefesa de la sèrie Paula i paguen només dues. Pots combinar-les com vulguis.
Hipercor, preu i per millor.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Recordem per acabar que aquest diumenge, Festa de l'Ascensió del Senyor, és la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, una diada on l'Església aquest any pensa especialment en les xarxes socials, en el gran bé que poden fer i també en el mal que igualment poden fer. Penseu en aquests missatges que dona l'Església perquè són certament també molt importants en el nostre temps. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Molt bon cap de setmana.
Ràdio Estel.